Doncs mira, avui, com cada 19 de desembre, se celebra una efemèride molt particular. Avui és el Dia Internacional del Emo. I què és el emo? Doncs l'emo, que també és conegut com emo core, és una etimologia de l'anglès emotional hardcore. És un estil de música rock amb un gran èmfasi en l'expressió emocional reflexada en les lletres professionals de les seves cançons i, evidentment, també en la seva manera de vestir. Per tant, són persones que s'agrupen al voltant d'aquesta estètica i d'una música en comú. Avui és el Dia Internacional del Emo. Soc el Ricard Álvarez. Comencem des de COPE Lleida.
Herrera a COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Què tal? Com estàs? Dilluns 19 de desembre, són les 12:20 minuts. Hores d'ara, doncs, amb 11-12 graus aproximadament a la ciutat de Lleida. La veritat és que no estem parlant de temperatures extremadament fredes, tenint en compte que aquesta ja és la setmana de Nadal. Sí, sí, que és dilluns avui, però Nadal és aquest proper diumenge d'aquesta mateixa setmana. En fi, que tot seguit, buscarem la previsió meteorològica, també farem una repassada a l'actualitat informativa de les comarques de Lleida. Avui parlarem, doncs, de temes d'advocats, des de Q2 Consultors, amb el Josep Lluís Gómez. També posarem somriures a les cares de la gent amb el Joel Carnicer. Algú ho ha fet, segur, sempre que parlem d'alguna cosa és perquè algú ho ha fet. Amb tot això ens plantarem a la una. A partir de la una estarà amb nosaltres el Joan Ramon González amb els bocins d'història. I a dos quarts, la radiografia, la nostra tertúlia d'esports, on ja saps que, escolta, parlem, posem sobre la taula resultats esportius i també parlem de tota l'actualitat del món dels esports. Però abans, marxem cap a l'Agència Estatal de Meteorologia per buscar aquesta previsió meteorològica. Moisés Camunyes, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Esperem per a les pròximes hores a la província de Lleida cels amb intervals ennuvolats, amb núvols baixos, sense descartar la formació de boires, sobretot a les comarques del sud, amb unes temperatures diurnes avui més altes, amb màximes que arribaran als 17 graus a Lleida capital, als 15 a Tàrrega, ja Balaguer, als 12 a la Seu d'Urgell i als 11 a Viella. I si ens referim al vent, el vent serà del sud i del sud-oest i serà més intens a cotes altes del Pirineu, mentre que la resta serà de fluix moderat. Si mirem ja la jornada de demà dimarts, esperem intervals ennuvolats al cel amb núvols baixos i bancs de boira, sobretot a primeres i últimes hores a les comarques del sud, amb unes temperatures màximes demà que baixaran amb valors màxims de 15 graus a Lleida, de 16 a Tàrrega, de 15 a Balaguer. La màxima serà de 15 graus a la Seu d'Urgell i serà de 12 a Viella. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Moisés. Vinga, que busquem l'actualitat informativa.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Hores d'ara ja no tenim afectació a la AP2, però aquest matí hi ha hagut un incendi d'un camió a l'alçada de Soses, a la AP2, i s'ha hagut de donar pas alternatiu fins fa uns minuts. Per tant, hores d'ara no tenim cap mena d'incidència a la xarxa viària lleidatana. Comencem parlant de successos i, malauradament, el tema del maltractament a les dones ha colpejat i de quina manera Lleida aquest cap de setmana. El veí de Lleida, de 40 anys, que està acusat d'assassinar la seva parella, Irina Mihaela, de 34 anys, va dir als Mossos d'Esquadra que la dona se n'havia anat voluntàriament, possiblement amb unes amigues. Tanmateix, la hipòtesi de la desaparició voluntària, encara que no es va descartar per complet, era la menys probable dels investigadors, que s'inclinaven per a altres línies, com que l'hauria pogut retenir en algun lloc o, en el pitjor dels casos, i com suposadament ha passat, l'hauria matat, atesos els antecedents per violència masclista en la parella. Van fer múltiples comprovacions, com que hauria pogut refugiar-se a casa d'alguna persona propera o viatjar a Romania, d'on era originària, però van comprovar que no hi havia cap indici que se n'hagués anat per pròpia voluntat. Els policies també van fer una recerca per les bases del Picat perquè l'arrestat s'havia amagat allà abans d'interposar la denúncia, com vam saber. S'ha de recordar que la dona havia denunciat dies abans la desaparició de l'home que va ingressar a l'Arnau de Vilanova i es va escapar. Els investigadors creuen que llavors va anar a casa seva, la va assassinar i va ocultar-se i va ocultar-ne el cadàver al traster. Dilluns passat, Hores després d'iniciar-se la recerca, van escorcollar el domicili a l'avinguda Alcalde Porqueres, al barri de Balàfia, on fins i tot van analitzar si hi havia restes de sang, però els resultats van ser negatius. Sospitaven des d'un primer moment que l'home podia estar darrere de la desaparició. També es va determinar el seu ingrés a la unitat de psiquiatria de l'Hospital Santa Maria, que era una manera de tenir-lo vigilat sota control i localitzat en cas de ser detingut com a presumpte autor de l'assassinat, com així va ocórrer divendres, minuts després de trobar el cos sense vida d'Irina, 5 dies després que es denunciés la seva desaparició. Dissabte, desenes de persones es van concentrar al migdia a la plaça de la Paeria de Lleida per fer un minut de silenci i condemnar el feminicidi d'una veïna de Lleida. A l'acte hi van participar, entre d'altres, l'alcalde de la ciutat, Miquel Pueyo, i la consellera d'Igualtat i Feminisme, Tània Vergés, que ha lamentat l'impacte terrible de cada feminicidi que trenca vides i deixa infants orfes. Escoltem a l'alcalde de Lleida, Miquel Pueyo, que diu que Lleida està de dol per la violència masclista i que han hagut d'aplicar el protocol que havien aprovat no fa massa.
La Paeria ha hagut d'estrenar el protocol que havíem redactat fa uns mesos per reaccionar davant d'una situació de violències masclistes i ha decretat 3 dies de dol pel feminicidi d'aquesta dona a Lleida com una mostra de condemna, de rebuig, sense cap mena de pal·liatius, davant d'aquest nou acte de violència contra les dones.
Recordem que els Mossos d'Esquadra van trobar divendres al migdia el cos sense vida de la dona de 34 anys, com dèiem, al traster del seu edifici, i van detenir la seva parella de 40. La Paeria, com escoltàvem ara en veu de l'alcalde, ha decretat 3 dies de dol i la bandera de la ciutat oneja a mig pal i amb un crespó negre. I ull, perquè seguim parlant de successos a Lleida, perquè els Mossos d'Esquadra van detenir ahir a la matinada un home de 48 anys acusat de disparar el seu veí en ple carrer fa una setmana al barri de Pardinyes. Segons ha relatat la víctima, els fets van tenir lloc el dia 11 al matí, quan va sortir de casa, al carrer Pintor Xavier Gosé, des d'un bloc de pisos on vivien la víctima i el detingut. Diu que anava a agafar el cotxe i se'n va tensar un senyor, va començar a increpar-me i em preguntava qui era i d'on era. Ho ha explicat la víctima, que és un veí de Lleida de 43 anys i nacionalitat dominicana. Segons la denúncia, l'agressor va treure una pistola que portava a la butxaca de la jaqueta i li va disparar a la cara. La persona ferida diu que vaig sentir un soroll tremend i vaig començar a notar sang i pólvora. No sabia si em tornaria a disparar, per la qual cosa vaig sortir corrents. El tret em va arrencar 3 dents i un queixal. També em va lesionar la llengua. Vaig aconseguir arribar a casa del meu germà i vaig trucar als Mossos i una ambulància. Això a Lleida. De veritat que si la globalització ha de suposar que aquestes històries que escoltem de vegades de ciutats grans que passen, també han de venir aquí, doncs escolta, no sé si la volem, aquesta globalització, de veritat. I també recordem a Esther Macià, directora de l'associació La Torxa de Lleida, que va morir ahir diumenge als 64 anys d'edat a conseqüència d'una malaltia. Macià dirigia des de fa anys aquesta entitat que atén prop d'un centenar de persones en risc d'exclusió social. La Torxa, recordem que va néixer el 1987 amb l'objectiu d'afavorir la integració laboral de les persones amb diversitat funcional. Des del 2004 es troba a la Caparrella i el mes de juny passat es va iniciar l'ampliació del seu centre especial de treball. I acabem amb la notícia econòmica del dia, i és que la renda agrària s'ha limitat a 27.861 milions d'euros a l'Estat aquest any. Això suposa un 5,5% menys respecte a la del 2021, encara que és un 1,1% més que la del 2020. El 2020 ja sabeu que l'hem d'agafar amb pinces perquè va ser el primer any de la pandèmia, segons dades del Ministeri d'Agricultura. Aquesta caiguda es deu al fet de que el fort augment dels costos de producció del sector agrari, motivat per la guerra d'Ucraïna, no s'havia vist compensat per l'increment de valor de la producció. A més, les adversitats meteorològiques han causat descensos de producció. És la nostra notícia econòmica del dia.
Patrocinat per Global Lleida, l'àrea d'emprenedoria i empresa del Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida.
Va, que fem un avanç ràpid d'esports.
Esports.
COPE Lleida.
Estàs informat. Deportes.
Doncs mira, resultats en mà, ja saps que ara a l'abans normalment parlem del Lleida Esportiu perquè ha jugat a casa i perquè el nostre company Sergi Tor hi ha assistit, però resultats en mà, Sergi, no sé si començar parlant de Qatar o del camp d'esports. Què tal, bon dia?
Pots parlar d'un partit memorable o d'un partit infaust, però per on vulguis anar, te parlaré de les dues coses.
Va, camp d'esports, Lleida Esportiu 1, Badalona Futur 2.
Sí, així és.
A pregunta de Sergi Tor, l'entrenador de Lleida Esportiu, ahir va mostrar una vessant preocupant. Va semblar que estava esgotat anímicament, eh?
Bé, ell ho va reconèixer. És a dir, per tant, aquí no cal cap interpretació de futurs ni què passava pel seu cervell. Aviam, Pere Martí, una cosa que té és que és claríssim, no? Ahir també amb 0-2 el camp li va corejar Pere Marchejà.
Sí.
Va haver algun insult molt lamentable, evidentment, totalment reprovable,
ja entendré això,
de la violència verbal que pugui haver-hi per part d'algun espectador, però clar, som tan pocs al camp,
sí, clar, s'escolta,
que quan algú fa algun crit més propi d'un animal que no pas d'una persona racional, doncs s'escolta molt, no? I per tant això és absolutament lamentable. Però bé, el Pere Marchejà sí que...
Esportivament parlant, el partit...
Doncs el partit és un partit que radiografia perfectament aquest Lleida d'aquesta temporada. És un equip que fa molt bé les coses en oportunitats, però que perd els partits perquè les coses negatives que fa tenen unes conseqüències sempre nefastes. Per què dic això? El Lleida, al minut 80, perdia 0-2, i jo diria, però aviam, al minut 80 està 0-2 i a banda de 10 minuts a la segona part, del 5 al 15, sempre ha tingut el control del partit, però va 0-2. Per què? El primer gol, que és un xut des de fora de l'àrea, aviam, el nostre central ha de saber que el jugador peque de la Llagostera és que és un esquerrà, sol és un esquerrà, per tant li ha de tapar l'esquerra, perquè va rematar des de la frontal mirant-se al porter. El porter, a més, estava en perpendicular amb el central i, per tant, no va veure la jugada. Per tant, és un gol absolutament evitable. I el segon ja és una verbena. És un golàs pel Badalona, clar que sí, per l'autor del gol, enhorabona. Des de 50 metres, des de 50 metres.
Sí, sí.
Però és que el porter l'ha d'enviar a córner. Però per no perdre temps, perquè anem 0-1, i perquè si l'envio a córner hi haurà córner, tenim dos minuts, el va deixar passar.
Des de mig del
escaire
camp,
i cap dir no, pràcticament no, crec que des del camp propi. Imagina. Des de camp propi, era un refús. Era un refús. I acaba amb 0-2. És, clar, aleshores, són dos gols evitables 100%. Però va passar a Mallorca, va passar ahir. El dia de l'Alzira no vam tenir el control del partit. El dia de l'Olot tampoc, però no teníem el control del partit. Però perdem 1-2 i estem en posició de descens. La certesa és, això sí que és una evidència, és una certesa, que amb aquest entrenador i aquest equip, doncs, l'equip baixa. Això és indiscutible. Ara bé, on hem de gastar-nos els diners? Amb el canvi d'entrenador o amb tres jugadors? Què és lo prioritari? Ah. Aquí és on ha de decidir Luis Pereira.
Molt bé. Messi ha tancat el cercle,
tot,
eh?
Sí, l'ha tancat. A part, de quina manera? Sí, és algo... Suposo que d'aquí 20 anys... Bueno, és una final memorable. Des del minut 70 fins l'últim penal és tot memorable.
La final és maca, eh?
Bueno, amb el 2-0 fins i tot jo la vaig trobar poc competitiva pel paper de França.
Sí.
Minut 70. Però a partir que el França, de cop i volta, amb una jugada s'activa i entra el tro Mbappé, és que eren unes jugades... va ser brutal. Des del 70 fins al 120 són uns minuts de futbol que ja queden a la memòria per sempre. Almenys sí. amb el meu cas, va guanyar Argentina, crec que va millor jugar Argentina, s'ho va moreixer perquè al final des del minut 1 al 120 va jugar més en bloc, i a més el final de Messi és espectacular, sí, sí. Memorable, és monumental. S'acaben els adjectius.
En parlem a fons a la radiografia. Gràcies,
per mi ja és el millor de la història. Eh?
Sí, sí, sí.
Supera a Pelé, sí. Aquest debat de Pelé, Maradona, Cruyff...
Els debats sempre hi seran.
No, és xàxara. Però jo crec que Messi, perquè ha estat Messi durant tota la seva vida en tots els partits, supera a Pelé, a Di Stéfano i a Cruyff,
sí, sí.
Que són els altres tres grans.
Esports. COPE Lleida. Estàs informat. COPE Lleida, amb Ricard Álvarez.
És el moment en el que rebem el Josep Lluís Gómez, és advocat, ja saps que el trobes a Q2 Consultors, que estan a Balaguer, a Viella, a Barcelona i a Lleida, al passeig de ronda número 57. que els trobes a internet, www.q2consultors.com, i que a Lleida tenim un número de telèfon que és fàcil de recordar i que és una primera manera de posar-te en contacte amb ells, ràpida i personal. 973-28-28-18, 973-28-28-18. Josep Lluís Gómez, què tal? Bon dia.
Molt bon dia, Ricard.
Hi ha hagut anys que ha caigut més a prop, anys que ens ha caigut més lluny. Jo recordo algun any parlar de, del que parlarem avui, que ja ho vam anunciar la setmana passada, el tema de la loteria, dels dècims, de comprar-los a mitges, d'aquestes històries, que n'hem parlat a un dia a vista. O sigui, n'hem parlat el dia abans del sorteig. Aquest any no és així, és aquesta setmana, però encara tenim tres dies per anar a comprar aquell últim dècim o aquell darrer número que no trobem o que mira, ens encapritxem perquè ens han dit que acabarà amb 5 o amb 8 o amb 2 o amb 0, jo què sé. En fi, anem a parlar de loteria, com cada any, perquè cada any en parlem i cada any en surt després a la premsa embolics. Embolics de tota la vida que ho hem comprat, però aquest any el que ho havia de comprar se li ha oblidat, o tota la vida que l'hem comprat a mitges i ara que ha tocat s'ha fugat, he perdut el dècim, jo què sé, mil i una coses. Anem a parlar de loteria, Josep Lluís.
Pues és un clàssic, eh? Sí. Em sembla que jo porto amb vosaltres 4 o 5 anys, que ara ni parlem. La veritat és que aquest any ja força poques novetats. Potser la novetat que més m'ha cridat l'atenció, que quan prepares un programa mires coses, és que aquest any hi haurà més sèries que hi havia l'any passat. Sí. És a dir, sembla que preveuen que vendran més números de loteria. No sé quin significat li podem donar amb això, però serà així. Ara, per una mica, perquè tinguem els peus a la realitat, i perdoneu-me, sabeu quina probabilitat hi ha que es toqui la grossa?
Baixíssim.
un 0,001% de que ens toqui la grossa. Això sí, si volem ser més optimistes, això inclouria també la pedrea, que es toqui un premi pot ser algo així com un 5,3%.
Jo ja només em miro la terminació. Imagina't ja si aspirem a poc. O sigui, tens un entre 10 que segueixen baixa. Eh?
Sí. Bueno, és una tradició.
És més tradició que no pas que et canvi la vida, aquesta història. Bueno. Ara benvingut sigui, si et toque. Per cert, tema fiscal.
No, el tema fiscal ja fa uns anys que no ha canviat gran cosa. És a dir, recordeu que hi havia fa anys que tot estava exempt, és a dir, que no es tenia que pagar. A poc aquesta exempció se va anar traient, i actualment, quan el teu dècim, i estic parlant de qualsevol sorteig, no solament estic parlant de la loteria de Nadal, sinó estic parlant de la grossa d'aquí de Catalunya, o estic parlant del SEC, Actualment, per sobres des de l'any 2020, per sobres de 40.000 euros tributem. És a dir, fins als 40.000 euros no tributem.
Sí, fins als 40.000 euros els podem ingressar i no cal declarar-los.
No tributes, és a dir, no prenen un ral. Uh-huh. A partir d'aquí, és a dir, dels 40.000 cap a dalt, tenim que tributar un 20%. Aquí hi hauria la primera qüestió. Ostres, és que m'ha tocat, fiquem per cas, 100.000 euros, però entre 5. És a dir, ens ha tocat 20.000 euros cadascú. No paguem? No, paguem. I després ens repartim la resta, és a dir, pagarem el 20%...
Paguem primer del global, no de la part de cadascú.
Correcte, és a dir, que ens repartirem els 80.000 restants i no els...
Bueno, és un matís... Perquè si toquen 100.000 entre 5, serien 20.000 per cadascú, que a priori, depèn de quan ho apliquem, no pagaríem ningú.
Correcte.
Però si ho apliquem abans de repartir, sí, que és com s'ha de fer.
Que és com s'ha de fer, perquè vale. És que, de fet, no és que m'ingressen els diners i després pago, sinó que ja m'ingressen els diners una vegada restats.
Val.
Jo, com a novetat i com una qüestió que potser no en vaig parlar l'any passat, parlaria del moment de la compra. Hem parlat en diversos programes de fraus amb compres de diversos productes. Ara penseu que una part de la nostra loteria, sobretot si volem algunes loteries famoses d'arreu d'Espanya i de Catalunya, es comprem per internet. La primera precaució que faria és compreu en una web que sigui oficial i pareu compte, perquè potser, si no, els diners que enviem no tenen mai cap mena de retorn. És a dir, aquesta és la primera crida que faria.
Fixeu-vos que, i això ja comença a ser molt bàsic, però que hagi el candau al costat d'on fiquem l'adreça d'internet, com a mínim. Sí. Que això no t'assegura res, però com a mínim.
És a dir, primer veure que no ens defrauden, segon a on enviem les nostres dades personals, penals i tal. A partir d'aquí, bueno, pues lo tradicional, que tampoc ha canviat gran cosa, què passa si el perdo o me'l roben i demés. Home, avui en dia lo ideal seria tindre el dècim i tindre una còpia o una fotografia d'aquell dècim al nostre mòbil, que és ben fàcil, per si pergués aquell dècim, per poder identificar-lo, quin número tenia, quina sèrie i quin element. També a vegades el que serveix d'alguna coseta és per darrere, petit, pues, ficar el nostre número de DNI o ficar la nostra signatura, perquè si jo el perdo o jo el tinc, o me'l roben i tinc que anar, perquè aquest seria el consell, anar a denunciar aquest robatori als Mossos d'Esquadra, a la policia, on sigui, pues clar, he d'identificar el que portava allí, i clar, portar en genèric un número de loteria no serveix de gran cosa, no portava aquest número, me la recorda i mira, perquè tinc una fotografia o perquè estic abonat sistemàticament.
Un dècim normal el podem signar per darrere i no per validesa.
No per res. Perquè penseu que els dècims són...
Ja porten el segell moltes vegades d'on el compres.
Sí. Els dècims són elements al portador, és a dir, que el que el porti el cobri. El que passa és que el podem cobrar de dues maneres. És a dir, fins a 2.000 euros ens el pagaran fins i tot a la guixeta, és a dir, no tinc l'obligació d'ingressar-lo a cap entitat, i a partir de 2.000 euros sí que ja tinc l'obligació d'ingressar-lo en una entitat bancària, normativa de blanqueig de capital i tal, el qual fa fàcil la localització d'aquell que se l'ha trobat il·legítimament o me l'ha pres.
O sigui, que jo estic a casa mirant i tinc un dècim del gordo. Vinga, va, ja, fem-ho bé. Per assegurar-me, me'n vaig on el vaig comprar. Me'l llegeixen amb el codi de barri i em diu, sí, li ha tocat el gordo, que són 400.000 euros.
Correcte.
Allí no m'ho pagaran, no me tornen el dècim, i això segur, sí o sí, me n'he d'anar amb una entitat bancària.
Amb unes entitats bancàries de les autoritzades, no ho són totes, però sí, les grans, i allí m'ho ingressaran, però no m'ingressaran els 400.000 euros,
sinó
això, menys el 20%, que serien amb aquest 320.000.
El 20% a partir dels 40.000, no? No afecta els 400.000, seria dels 360.000.
Correcte. O sigui,
els primers 40.000 són exempts.
Primer deduirien 72.000 euros. I també jo diria, la primera qüestió és, ojo, si el perdo o me'l roben, doncs el puc denunciar, puc buscar els mecanismes, també puc anar a ficar la corresponent, entre cometes, queixa a l'administració de Loteria General d'Espanya, i també, ojo, per aquell que se'l trobi pel carrer, perquè quedar-nos amb una cosa que hem trobat pel carrer, sigui un dècim de loteria, sigui un ordinador, sigui una cartera, sigui qualsevol element, quedar-nos amb una cosa perduda constitueix un delicte d'apropiació indebuda, que està previst al Codi Penal com un delicte, i que el que hem de fer quan tenim una troballa és portar-la a la Guàrdia Urbana, i allí pues, intentaran buscar el propietari, i el propietari es té que recompensar amb el que vulgui o amb un mínim que marqui la llei en funció de valor. És a dir, que també ser un bon samaritano té la seva recompensa. Uh-huh. Però no ens la podem quedar, perquè si no estarem cometent un delicte. Aleshores, què passa en un altre cas? Aquell cas de que he ficat el dècim a la rentadora i està... Pues, aleshores, me'n vaig a la... Igualment, tinc que identificar el número, la sèrie, me'n vaig a l'administració de loteries, es quedaran en el nostre bitllet, me faran un justificant, un document, i això ho enviaran a la Fàbrica Nacional de la Moneda i el Timbre, que és l'encarregada de fabricar-los, per identificar-los i per, bueno, pues en el seu cas, pagar-me el que caigui. I si això no servigués, pues, bueno, podem anar a través dels tribunals també a buscar aquest dècim que no hem pogut cobrar per aquest esdeveniment. Potser el que és més freqüent a vegades és el tema quan se juga entre diverses persones un dècim de loteries. És a dir, com demostrar a qui perteneix i que aquesta alegria milionària no es canvia amb un susto. Bueno, pues, aquí seria el mateix, no? És diversos titulars, signar amb el nostre DNI, amb la nostra firma, aquest dècim per darrere, fer-ne fotocòpies dels documents, justificar a través de, no sé, del WhatsApp o del Bizum que han pagat aquesta part, fer qualsevol cosa de les quotidianes, de mira, una fotocòpia i firmem els dos, els tres, els quatre, els cinc, o els 27 de la penya, això, no? Perquè no hi hagi cap mena de disgust i que les paraules no se les porti bé, perquè com tu bé dius, de tant en quant aquests assumptes...
Sí. Josep Lluís, estava pensant ara que hi ha molts sortejos paral·lels que aprofiten el número que sortirà el dia 22 de desembre. Jo què sé, enviar al cap, doncs, abans a les escoles o associacions, agrupacions, etc. No? Escolta, una cistella de Nadal. Clar, si és una cistella de Nadal, però molt potent que sigui, no arribarem amb aquests diners,
els 40.000.
Aquests 40.000, però si el que se sorteja té un valor igual o superior, això s'ha de declarar d'alguna manera?
Sí, sí, seria el mateix mecanisme.
O sigui, no són diners, eh? Jo què sé, imagina que sortegen un cotxe. No sé, sí, ara m'ho imagino.
Seria la mateixa situació. I, bueno, aquí pot ser lo llamatiu a vegades és al revés, que es cometa algun frau en el sentit de que allò no existeix.
Ja.
Allò no existeix. Aquesta seria una altra problemàtica o que s'han venut més participacions que no números hi havia. Aquesta és la problemàtica que pot haver. Però, per a més, els cistells de Nadal i tal, no tindrem, bueno, una expressió frica.
No. Mira, si volem evitar històries, ho fem físicament, com sempre. Al lloc on hem anat tota la vida, on ens han dit que allí tocarà, que aquell any tocarà, vas allà, compres un dècim, el tens en paper, el tens físicament, el guardes bé a casa i vinga.
I el que pot passar també a vegades és que quan anem a guardar el dècim que han comprat aquest any, ens trobem a la calaix, el dècim que van cobrar l'any passat i que no han mirat, i que han de saber que la caducitat és de 3 mesos.
Sí, o sigui,
que si trobeu un calaix, no mireu el número
si
ha tocat l'any perquè ens hauria caducat. Aquesta seria l'última advertiment que caldria fer.
Són 3 mesos, de veritat. Sí. Que jo he anat a cobrar alguna pedrea el dia abans que caduqui, i és que és bastant ridícula. En fi, Josep Lluís Gómez, mira, dilluns vinent ja és Sant Esteve, amb el qual aquesta setmana tenim la loteria, la nit de Nadal, el dia de Nadal, que aquest any cau amb diumenge. Per tant, la primera de l'any els dono festa, o sigui que ja ens n'anem doncs fins al 9 de gener, Josep Lluís. Per tant,
ja estarem al 23.
Ja estarem al 2023. Per tant, escolta, bones festes, bon Nadal i que tingueu una bona entrada del 2023.
Gràcies igualment a tothom.
La tienda de camisas en Fraga, fabricantes desde 1949. La tienda de camisas, mucho más que camisas. Trajes, americanas, pantalones, complementos. Abierto de lunes a sábado. 974-47-1438.
Herrera en Cope. Cope Lleida. Amb Ricard Álvarez.
Doncs apa, la setmana ja nadalenca, que encara cau lluny, perquè aquest any cau amb diumenge, però és igual, és la setmana de Nadal. Anem a posar-li somriures també a les cares de la gent. Va, Joel Carnicer, què tal? Bon dia!
Bon dia, Ricard!
All right! Mira, m'he descuidat de posar-te unes campanetes. Perquè...
Mira, de fet és el que t'anava a dir, si podies ficar música nadalenca mentre anàvem fent l'espai com a contrast.
Però tu fixa't...
Dient...
Sí, però tu fixa't que... Quin és l'instrument que marca la música nadalenca? Les campanetes.
Les campanetes, tota la vida.
Campanetes.
Tota la vida.
Escolta, que he de fer una aclaració abans.
Sí.
O sigui, jo ja sabia que no, eh? Jo ja sabia que no, però vaja, vull dir que la meva carrera com a contador d'acudits, jo ja sabia que no, però bueno, ja va acabar, ja vaig rebre... La setmana passada vaig intentar explicar-ne un de l'Eugenio, i jo ja sé que no en sé, que no tinc gràcia. L'havies d'haver explicat tu, però mira, com que vaig voler improvisar, i m'han enviat uns quants missatges dedicat a una altra cosa. Bé, llavors, perquè no us quedeu amb el mal sabor de boca, l'he buscat, i... si vols, escoltem. Això és del mestre, de l'Eugenio, aquell que t'explicava la setmana passada.
Ja saben aquell que és un senyor de cierta edat que va al médico, diu, mira, doctor, diu, ¿habría algún remedio para poder hacer el amor todos los días, pero que no sea el Viagra, porque tengo problemas cardiovasculares? Diu, ¿qué edad tiene usted? Diu, 85 años. Diu, lo siento, diu, pero no hay nada. Diu, ¿no? Pues mire, yo tengo un amigo que tiene mi misma edad y tampoco puede tomar el Viagra y él dice que lo hace todos los días. Digo, bueno, pues dígalo usted también.
Pues es que el Eugenio era un mestre, ¿eh? Sí, era aquest.
Sí,
el que vaig intentar explicar era aquest.
Vale,
en fi,
vale.
Va, que busqueu unes campanetes de Nadal.
Sí, fiqueu una mica de música nadalenca mentre vaig explicant això. Faig el petit incís de la setmana... Bueno, no sé si vols que comenci dient...
Ah, no, espera, que em de trencar el gel primer. Clar,
ah, vale, trenquem-lo.
Hem de trencar el gel, ja sabeu que te'n pots anar a conèixer una persona i clar, com comences? És el que diem sempre, no parlaràs del temps, perquè és que millor ni de la crisi tampoc. Doncs,
no.
Com? Què pots, de què pots parlar?
Ni hablar. Pues mira, pots començar dient-li que l'elefant és l'únic animal que té quatre genolls. Vale?
Oh, clar que en té quatre.
Sí, perquè pensant-ho deia, dic, hosti, que fort.
No, que fort, no. Clar que en té quatre.
No, però dic que fort, perquè dic, el Juan Carlos, que no en té cap, va anar a buscar l'animal que en tenia més. I el va acabar matant. Llavors, me sembla com surrealista. És a dir, dame totes tus rodillas.
Però clar que en té quatre, no té quatre potes.
Sí, però té genolls, Ricard, té genolls.
Ah, que no en tenen els altres?
Els gossos no tenen genolls, per exemple.
Ah, veus? Ja he après alguna cosa nova.
Claro. Vull dir, l'únic animal que té genolls és l'elefant, que té quatre.
Vale.
Després els micos també en tenen, però no tant.
Vale, bueno, vale. Trencat el gel, després fes com l'altre dia, perquè aquesta justeta convides a braves. I ja està.
Exacte. Per si de cas... No, però... Jo sóc molt partidari d'entrar de sorpresa, d'imprevist. Al guió, hi ha una norma al guió que es diu... Entra
a matar.
No, com entra violent i surt ràpid.
Ah.
O sigui, entra tard i surt ràpid. Pues vale. Això igual, tu entres i dius... Escolta, perdona, tu sabies que l'elefant és l'únic animal que té quatre genolls? I marxes. I llavors la persona que li has dit això es quedarà flipant i vindrà a tu i dirà, perdona, què ha passat aquí? Vull dir, entra tard, surt aviat. Vale. Pues això és el mateix.
Bueno.
Vale, la setmana passada, Ricard,
venga,
vam estar parlant d'una persona, d'una dona disfrutona de 83 anys que estava a urgències cada 2x3. Mm. D'aquí l'acudit, no?
Sí. Ah, sí.
Vale.
Sí.
Pues, n'he trobat una altra, que és aquesta és d'aquí, que és la Maricruz. I la Maricruz, el titular... la Maricruz és una senyora que va anar a First Dates i el titular és... Soy rabera, me gustan los rabos de toda la vida. ¿Vale? O sigui, aquesta dona és fabulosa perquè rabera avui en dia, ser una persona rabera, és la que li agraden les raves, les festes...
Això, els raves, aquestes, les raves.
Les raves que no s'acaben mai.
Les raves no? Il·legals, que sí, que les gent les ha conegut ara amb lo de la pandèmia.
Exacte, però les raves són de tota la vida. Llavors, però ella ha dit, diu, jo soy rabera, me gustan los rabos de toda la vida.
Sí, clar, és una mica diferent, el matís.
Sí, llavors, clar, la tia passa bastant... O sigui, la tia va com cremant roda per tot el programa. Jo no sé si puc dir totes les frases perquè són molt fortes.
No, a veure, modera't.
No, sí, doncs pues llavors no les podré dir perquè, Déu-n'hi-do... És igual, en fi, que,
vale,
va ser fantàstica i ella va demanar també que la seva cita fos bastant més jove que ella.
Vale, vale.
Sabeu que els homes aquests que hi ha amb els pantalons per damunt del melic i tot, amb ella no li interessen. Una dona rabera busca gent jove i... Vale?
Molt bé.
Vale. Llavors, me'n vaig amb una altra que fa molts dies, Ricard, molts dies que la volia explicar.
Ah, a veure.
Vale? Perquè dins del meu grupet d'amics ha tingut una mica de controvèrsia aquesta notícia i dic, bueno, dic, la comentem a veure què tal, vale?
A veure.
L'oncle Chen, el senyor oncle Chen, li diuen així, és el hombre que corre maratones chinos mientras fuma cigarros.
Ah, vaya, home. Vale?
No sé si va sortir... Bueno, va sortir molt la notícia, no sé si la vas arribar a veure o no, però... va sortir la notícia d'un home que corre maratons, que els maratons, si no m'equivoco, són de 42 quilòmetres.
42,100 no sé què, 193.
Vale. Pues aquest home el que fa és corre maratons mentre es fuma.
Ah.
Vale? I el temps amb el que els va fer no és malament ni molt menys, perquè ho va fer amb menys de 3 hores i mitja.
Caram.
O sigui, va fer 42 quilòmetres en menys de 3 hores i mitja, diu, mientras iba gastando un paquete de tabaco. O sigui, es va acabar un paquet de tabaco.
És que, vale. A veure, és que de veritat que jo no sé.
I però hauries de veure les fotos. O sigui, jo animo a la gent que no hagi escoltat aquesta notícia que miri les fotos, perquè es veu el oncle Chen, si fiques el tio Chen, el trobaràs, i està corrent a una velocitat supersònica mentre va fumant tabaco.
A veure si és un muntatge. Vale?
No ho és, perquè no? ja havia fet altres maratons. És a dir, t'explico. Aquest que fa, el fa amb 3 hores, 28 minuts i 45 segons. Mm. Vale? Però el que va fer abans, que també havia estat fumant el 2018, va ser amb 3 hores, 36 minuts i 3 hores, 32 minuts.
Caram.
És a dir, s'ha fet més vell, ha fumat més i ha corregut més ràpid.
Vale.
Llavors, clar, la notícia es va quedar allí, però jo vaig voler saber més de l'oncle Chen.
A veure, què
tome? Resulta que
¿cuál es el secreto?
Només fume quan corre.
Ah.
Que això encara és més bo. O sigui, aquest home no és fumador. Només fume quan corre perquè diu que la nicotina fa que, i el fumar fa que se li expandeixin els pulmons i que pugui córrer més ràpid.
Vaja, home.
Vale.
Bueno, no ho seguiu d'exemple, de veritat, no ho seguiu d'exemple.
Bueno, no, a veure, si voleu fer maratons, proveu.
No, bé, no, a veure si ens ofegarem. I, a més, que nosaltres no hem de dir això, hem de dir el contrari. Busqueu d'altres maneres perquè s'expandeixin els pulmons, que és entrenar, vaja, entrenar cada dia.
Bueno,
supervisats,
aquest senyor també entrena i com més fume, més ràpid.
Bueno, però vull dir que si feu esport, supervisats, que si no després passen algunes desgràcies.
Sí, exacte.
Vinga, va, què més?
Vinga, doncs anem allí i diu... Ja saps que últimament m'agraden molt les notícies de treball d'oficina, d'oficines... Fa, no sé si 2 setmanes o 3, vaig explicar una notícia d'un home que no volia ser divertit a la feina, ara que venen els sopars d'empresa
i aquestes veritat.
Coses. I va guanyar el judici i el van indemnitzar perquè el van voler fer fora per no ser divertit a la feina.
Sí, sí.
Vale? Però al final va guanyar i va poder conservar la feina. Doncs el d'ara és... Se cae en el baño mientras teletrabajaba y el juez lo considera accidente laboral.
Ah. Bueno.
Em sembla molt bé.
Bueno,
Em sembla molt bé.
És mirar-ho, això, eh?
I t'ho dic per experiència, perquè la meva senyora, que treballa des de casa des de fa molt temps, es va trencar la cama i va haver de treballar igual. Això no em sembla bé, perquè... Que estiguis a casa no significa que tinguis superpoders per anar per la vida.
Clar. No, vale. Són situacions d'aquestes que amb el teletreball han arribat i que s'han d'estudiar en cada cas.
Sí. Això, de fet, aquesta notícia és d'aquí, va passar a Càceres, ¿vale? I llavors diu que la mujer acudió al baño de su domicilio y al salir para retomar su tarea tropezó en el pasillo, cayó al suelo y sufrió un traumatismo en el codo y el costado derecho.
Vaja, home.
¿Vale? Y llavors li van dir, ni hablar del peluquín, això es considere baixa laboral.
Ja.
¿Vale? Bueno, com a anècdota, pues aquí la tenim, que no està res mal. Vale. Deixa'm continuar amb aquesta notícia. Ni tenia una altra, però aquesta, si no, no la diré, i em fa molta gràcia. I és que diu que abuelita... desconecta el respirador de un paciente porque le molestaba el ruido.
El ruido. Fuera.
¿Vale? Aquella persona s'estava debatint entre la vida i la mort i el respiradero, que ell era la seva única arma per sobreviure, però la dona li molestava el soroll i va dir...
Quita esto ya de aquí que...
Quítame este ruido que no puedo ver la novela. ¿Vale? I...
Bueno, va, ens en riem, però déu-n'hi-do, eh? Déu-n'hi-do.
No, déu-n'hi-do, però...
Mira,
clar,
aquí el que em preocupa és el problema de seguretat perquè pugui accedir una persona i desendollar el catxarro. Perquè segur...
No, bueno, és la seva companya d'habitació. És la companya d'habitació.
Vale, però vull dir que segur que no va apretar botons per allí, va desendollar i punt.
Sí, però no t'ho perdis, perquè això és molt bo. La primera vegada la pague, aquella persona està morint, vale? Arriba una persona de l'hospital...
Li fot
una bronca i li diu, senyora, això no es pot fer, però què s'ha pensat? Que està matant amb aquesta persona. Ah, vale.
Ah, sí,
però després hi torna.
Era reincident, al final.
Diu, pues esa misma noche, horas más tarde, la mujer volvió a desconectar el aparato a pesar de las advertencias que el personal médico le había hecho.
Mare de Déu.
Bueno, això ja em sembla molt fora. Bueno, va, Joel, vinga, que acabem amb el que ho dit, que no sigui del llibre de catalans, eh?
A veure. Vale, pues venga, diu que un hombre entra borracho en la reunión de Alcohólicos Anónimos y le preguntan, perdone, ¿vino solo? Diu, no, diu, mejor con unas bravas.
Vinga, Joel, com sempre, bona setmana, bon Nadal, i ja no ens tornem a escoltar fins l'any vinent, eh?
Exacte, i recorda una cosa, si vols Nadal, puja per l'escala.
Adéu.
És la una, les 12 en Canàries.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Qué pena no poder ver por un agujerito la reunión del Tribunal Constitucional, porque asistiríamos a la fuerte división interna que hay entre los jueces sobre un asunto de calado como es el que tienen hoy entre manos. Desde las 10 están reunidos para decidir si paralizan la reforma del Poder Judicial aprobada este pasado jueves en el Congreso. Ya sabes, esa que incluía el cambio en el Código Penal del delito de malversación, la sedición o el nombramiento de los jueces. Primero, debe decidir si admite los recursos de amparo presentados por el Partido Popular y por Vox contra la forma, que no el fondo, de esa reforma. Porque, a diferencia de otras leyes, se hizo sin consultar a las partes afectadas, sin informes preceptivos ni del Poder Judicial ni del Consejo de Estado. Y, segundo, debe decidir si suspende la votación prevista este jueves en el Senado, que ya daría el visto bueno definitivo a esa reforma de la justicia. Lo cierto es que, la frene o no, la decisión de los magistrados va a cambiar el rumbo de la justicia en nuestro país. Si el TC la tumba, no se celebraría esa votación, impidiendo que se tramite una iniciativa parlamentaria que ha emanado del Congreso. Pero si se celebra, la reforma de Sánchez se convierte en ley, y eso significa que por primera vez en democracia se va a elegir a los miembros del Constitucional, el órgano que sirve de árbitro en la justicia, sin quórum, sin acuerdo entre partidos y por la puerta de atrás. A todo esto, el PSOE y Unidas Podemos intentan con sus recursos también al Constitucional recusar a dos magistrados con el argumento de que tienen sus mandatos caducados para así asegurarse una mayoría progresista en la decisión. Y todo en medio de acusaciones políticas contra los jueces muy duras. Es que se ha dicho, ¿eh? Se ha llegado a decir que el que se pronuncia al Tribunal Constitucional es poco menos que un 23F, un golpe de Estado. Bueno, esta mañana, César Antonio Molina, el que fuera ministro de Cultura con José Luis Rodríguez Zapatero, ha calificado esta reforma de atropello a la democracia.
No sé si la gente es consciente de la situación en la que nos encontramos por primera vez en la democracia, en este intento de que los delincuentes sean quienes dan las pautas al gobierno para hacer las cosas tremendas que se están llevando a cabo.
Pues aquí al final juega un papel importantísimo el efecto calendario. Los independentistas quieren impedir el juicio a 40 exaltos cargos de la Generalitat, previsto en marzo, y les interesa que se apruebe esa reforma ya mismo para que no existan delitos cuando llegue el momento del juicio. Y el gobierno, pues, busca la tranquilidad en las calles de Cataluña ante las elecciones del próximo año. Todos, por tanto, pendientes del Constitucional, pero decidan lo que decidan nuestros jueces, la justicia española ya ha perdido en imagen, en credibilidad y en independencia. Y si la justicia pierde, perdemos todos. Pues además de esto, están pasando otras cosas destacadas que debes conocer y que te cuenta ya a continuación Ángel Correa.
Sí, Pilar, y la primera noticia nos remite a Ceuta, donde la policía está investigando la muerte de un niño de 8 años que ha aparecido, según ha sabido COPE, a 200 metros del lugar donde este domingo jugaba al fútbol. El pequeño tiene un golpe en la cabeza. La investigación descarta una causa accidental o natural y apuntan hacia un posible origen criminal. El juez ha declarado el secreto de las actuaciones. Y en el río Duero, a su paso por Valladolid, desde donde la Guardia Civil ha hallado el cuerpo sin vida de los dos ocupantes del ultraligero sin estrado el pasado sábado. Al aparato se le perdió la pista tras chocar con un cable. Y nuevos ataques rusos. Hasta 35 drones de fabricación iraní han sobrevolado Ucrania, aunque la mayoría han sido interceptados. 11 regiones, incluida la capital Kiev, están sufriendo cortes de luz. Y eso cuando las temperaturas máximas allí en Ucrania no van a superar hoy los 5 grados bajo cero. Entre tanto, el presidente Putin se reúne este lunes con su homólogo bielorruso y principal aliado. y el trabajo permite a la persona realizarse, vivir en fraternidad, cultivar la amistad social y mejorar el mundo, ha dicho hoy el Papa en la audiencia a la Confederación General Italiana del Trabajo. Francisco ha recordado que aunque vivimos en una etapa de grandes avances, la tecnocracia ha defraudado las expectativas de justicia en el mundo laboral, por lo que es necesario recuperar el valor del trabajo como lugar de encuentro. Y el arzobispo de Granada, que mañana cumplirá 75 años, ha presentado su renuncia al Papa tal y como establece el Código de Derecho Canónico. En una nota agradece la ayuda recibida en estos años y pide perdón por los pecados que haya cometido en el ejercicio de su ministerio durante casi dos décadas.
Y en los deportes, ¿qué tal? Luis Munilla, buenas tardes.
Hola, Pilar, muy buenas.
Bueno, Argentina se prepara ya para celebrar el Mundial junto a su selección.
Sí, señor, comienza el día en Argentina tras la inmensa celebración del título mundial anoche en todo el país, con más de un millón de hinchas en la Plaza del Obelisco de Buenos Aires. La afición espera con impaciencia la llegada de la selección, que vuela a esta hora, que va a hacer parada técnica en Roma y continuará viaje para llegar la próxima madrugada a Argentina. Con ellos, por supuesto, el gran protagonista Leo Messi, para la mayoría ya el mejor jugador de la historia, que hablaba así con la Copa del Mundo en la mano.
Una locura, la verdad que sí, que se hizo desear, pero es lo más lindo que hay. La deseaba muchísimo, alguna vez lo dije, que Dios me la iba a regalar, estaba seguro y sufrimos un montón, pero lo conseguimos y acá está ahora a disfrutar, vemos una nueva hora de ya estar en Argentina para vivir la locura que va a ser eso y nada, pensar en disfrutar.
En Francia, por otro lado, no habrá recibimiento oficial a la selección porque los jugadores quieren irse a su casa, ha dicho el presidente de la federación en el diario L'Equipe. Mbappé, por cierto, ha colgado una foto en redes sociales con una palabra, volveremos. Y aquí entramos en semana de Copa del Rey, tercera ronda que comienza mañana, todavía sin los equipos de la Supercopa, y en el Sevilla es noticia la lesión de Marcao, recae del bíceps femoral y tiene para 3 meses de baja.
Sigues en Mediodía Cope.
Migdia.
Cope Lleida.
Estàs informat.
Què tal, com estàs? Soc el Ricard Álvarez. Comencem el migdia de Cope Lleida amb 6 minuts i mig per sobre de la una dilluns. Comencem la setmana, la de Nadal. Però avui encara estem a 19 de desembre, encara tenim la loteria pel mig, a dijous concretament. I la nit de Nadal i dia de Nadal, que serà el diumenge, aquest any cau amb diumenge. Hores d'ara ja fregant els 14 graus a la ciutat de Lleida. Busquem tot seguit aquesta previsió meteorològica que ens arriba des de l'Agència Estatal de Meteorologia, avui amb el Moisés Camunyes. Moisés, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Esperem per a les pròximes hores a la província de Lleida cels amb intervals ennuvolats, amb núvols baixos, sense descartar la formació de boires, sobretot a les comarques del sud, amb unes temperatures diurnes avui més altes, amb màximes que arribaran als 17 graus a Lleida capital, als 15 a Tàrrega, ja a Balaguer, als 12 a la Seu d'Urgell i als 11 a Viella. I si ens referim al vent, el vent serà del sud i del sud-oest i serà més intens a cotes altes del Pirineu, mentre que la resta serà de fluja moderat. Si mirem ja la jornada de demà dimarts, esperem intervals ennuvolats al cel amb núvols baixos i bancs de boira, sobretot a primeres i a últimes hores a les comarques del sud, amb unes temperatures màximes demà que baixaran amb valors màxims de 15 graus a Lleida, de 16 a Tàrrega, de 15 a Balaguer. La màxima serà de 15 graus a la Seu d'Urgell i serà de 12 a Viella. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Moisés. Fem una ullada ràpida a l'actualitat informativa de les comarques de Lleida.
Lleida.
Estàs informat.
Recorda que seguim de dol a la ciutat de Lleida perquè dissabte desenes de persones es van concentrar a la plaça de la Paeria per fer un minut de silenci i condemnar el feminicidi d'una veïna a Lleida. A l'acte hi van participar, entre altres, l'alcalde de la ciutat, Miquel Pollo, i la consellera d'Igualtat i Feminisme, Tània Verge, que ha lamentat l'impacte terrible de cada feminicidi que trenca vides i deixa infants orfes. Escoltem l'alcalde de Lleida, Miquel Pueyo.
La Paeria ha hagut d'estrenar el protocol que havíem redactat fa uns mesos per reaccionar davant d'una situació de violències masclistes i ha decretat 3 dies de dol pel feminicidi d'aquesta dona a Lleida com una mostra de condemna, de rebuig, sense cap mena de pal·liatius, davant d'aquest nou acte de violència contra les dones.
Els Mossos d'Esquadra van trobar el divendres al migdia el cos sense vida de la dona de 34 anys al traster del seu edifici i van detenir la seva parella de 40 anys. La Paeria va decretar 3 dies de dol i la bandera de la ciutat oneja a mig pal i amb un crespó negre. I també els Mossos d'Esquadra van detenir
Ahir a la matinada, un home de 48 anys acusat de disparar el seu veí en ple carrer fa una setmana al barri de Pardinyes. Segons ha explicat la víctima, els fets van tenir lloc el dia 11 al matí, quan va sortir de casa, al carrer Pintor Xavier Gosé, un bloc de pisos on vivien la víctima i el detingut. Diu que anava a agafar el cotxe, que se li va tensar un senyor que va començar a increpar-lo i que li preguntava qui era i d'on era. Va treure un... És un veí de 43 anys, eh? De nacionalitat dominicana. Segons l'agressor, va treure una pistola que portava a la butxaca de la jaqueta i li va disparar a la cara. Li va afectar tres dents, un queixal, i també va lesionar-li la llengua. Va poder escapar corrent. Va arribar a casa d'un germà i van trucar a l'ambulància. L'han detingut. I això ha passat a Lleida, també. I t'explico que el Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural ha resolt els ajuts per a les explotacions de fruita dolça i ametlla afectades per les glaçades de principis d'abril. En concret, ha aprovat 1.465 expedients que beneficiaran 16.645,09 hectàrees amb un import de 16.625.685 euros, una mica més de 16 milions i mig. En total es van presentar 2.015 peticions corresponents a una superfície sol·licitada de 25.800 hectàrees. Acció Climàtica va inadmetre 222 sol·licituds, 174 van desistir i ha denegat 154 expedients. També el Ministeri de Política Territorial ha publicat les resolucions dels tres convenis amb la Generalitat per la gestió dels ajuts de 2,5 milions d'euros destinats a pal·liar els danys dels aiguats del canal 1 de setembre del 2021 i els incendis forestals d'Artesa de Segre, Castellar de la Ribera del 15 i 16 de juny del 2022 i el pont de Vilomara, Rocafort, 17 de juliol del 2022. Les subvencions, acordades pel Consell de Ministres i gestionades per la Generalitat, es destinaran a reparar infraestructures municipals, equipaments o instal·lacions i la xarxa viària. El conveni de major quantia, 2,4 milions d'euros, és el destinat a les inundacions d'Alcanar, mentre que es dediquen 88.000 euros a l'incendi d'Artesa i 79.990 euros al foc del pont de Vilomara. Fem una pausa ràpida i de seguida està amb nosaltres el Joan Ramon González amb els bocins d'història.
Chabela, tu tienda de lencería en Lleida. Especialistas en sujetadores de todas las tallas, con copas hasta la O. Y en primeras marcas, como Primadonna, Mary Jo, Donna Karan New York, cada mujer tiene su personalidad. Te asesoramos para que el sujetador se adapte perfectamente a ti y no tú al sujetador. Chabela, ahora nos encontrarás en Magí Morera número 30 y las 24 horas en la tienda online, lenceriachabela.com. Chabela, 20 años en tu.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
Ara sí, ja anem directes cap a 2:15. És dilluns, començant setmana, i això vol dir que parlem dels bocins d'història amb el Joan Ramon González. Joan Ramon, què tal? Bon dia.
Pues molt bon dia. Doncs comencem setmana i acabem temporada, acabem any i acabem...
Acabem tot, perquè estava mirant el calendari.
Que sí.
La setmana vinent, dilluns...
Vas dir que no la veus feste, per això no tornis enrere,
Sant Esteve. I clar, l'altra és la primera de l'any, que ja saps que no fem programació local, amb el qual, després d'avui, Joan Ramon, no ens tornem a veure i escoltar fins al 9 de gener del 2023.
Ja han passat els reixos i tot, sí. Déu-n'hi-do. Puf, això està llunyíssim, però està aquí mateix, exactament.
Aparentment sembla molt lluny. Jo quan tenia edat d'estudiant també em deien, ui, són llarguíssimes les vacances de Nadal, però després passaven volant.
Totes passaven les d'estiu, que eren llargues, o te dic les de Nadal. I les de Setmana Santa, que eren més curtes encara, puf, sí, t'enteraves, i tant que sí.
En fi, Joan Ramon González, escolta, que el darrer dia vam estar parlant del Nadal i la seuvella, de tradicions, i ens vam quedar amb el Sandrap,
i també teníem pendent, recordant els oients, que el cicle de dues xerrades que ha fet el Cercle d'Amics del Museu de Lleida, el mateix Museu de Lleida, en clau de neolitització de les Terres de Lleida, és a dir, quan arriba el neolític aquí, com s'implanta, vam parlar de la conferència primera que es va fer l'1 de desembre, que la va fer la Natalia Alonso i la Georgina Prats sobre el tema de la sedentarització, el tema de les primeres construccions, el tema de les primeres conreus, la molta d'aquests conreus, etc. I va quedar pendent la que es va fer el passat dia 15, que crec que també val la pena comentar-la per tancar una mica també aquest cicle, que la va fer l'Ariadna Nieto, que és una gran especialista en el que és la zooarqueologia, és a dir, que s'estudia els ossos antics.
Ah, caram!
Exacte, i veure com es va produir el fenomen de la domesticació. Això donaria per molt i per molts programes, és a dir, el primer animal que d'alguna manera domestica l'home abans del neolític, en ple paleolític, és el llop, que se convertirà en el gos. Uh-huh. I després lo manipula tant que se produeixen, jo penso que pot ser l'espècie que té més races diferents de lo que seria el prototipus, que és un llop.
Sí, sí, sí.
Per tant, ja, evidentment...
I en canvi el llop el tenim en perill d'extinció.
Exacte.
Imagina't
tu... Sí. A on arriba aquest contrasentit, no? Sí. És a dir, són capaços de manipular i convertir-lo. I en aquesta manipulació, l'Ariadna Nieto va comentar també que l'altre animal, probablement el segon que més ha manipulat l'home, és el cavall.
Ah, caram!
Perquè els primers cavalls, quan comença precisament el neolític, eren de la mida quasi bé d'un gos normalet. I lo van fent créixer a poc a poc.
El cavall?
El cavall, sí.
Però parlem de molts anys, ja.
Sí, no, doncs no home. Massa. És a dir, si el gos estem parlant de potser uns... El cos calcula que uns 20.000 anys el cavall potser te vas a uns 8.000, 9.000, és a dir, la meitat, aproximadament.
I en 8.000 anys ha crescut el cavall?
Sí, sembla mentida, com ara... Sí, ha crescut en aquesta mida. Bueno, és el de sempre, és la selecció natural juntament amb la selecció artificial, sí, si ho manipules. I de fet, el cavall, a vegades ella mateixa l'ha desmentit, és a dir, quan parlem dels i les jets, aquests nostres herois, l'Indíbil i el Mandoni i tota aquesta... els cavalls que tenien... ara és que sí, no són ponells, però eren molt més petits que aquests cavalls de prestància, aquests guapos, els andalusos, aquests que tenim així actualment, els àrabs, que també aquests cavalls. Per tant, és un animal que d'alguna manera considera que és un dels que també s'ha manipulat més. Però, de totes maneres, el cavall era per qüestions de guerra i de transport, el gos ja ho sabem per què era, uh-huh. Però en el neolític, quan l'home se sedentaritza, tot i que això és la pràctica que cada li fer, mantenir una mica el que és la transhumància, el que és el sortir del poblat, és la domesticació dels animals bàsicament per menjar, que són els bòvids, el que serien les vaques, bàsicament per dir-ho d'una manera, i els ovicàprids, és a dir, les ovelles i les cabres. L'estudi que ha fet ella demostra que al principi del neolític, a finals del neolític, millor dit, és a dir, quan ja comença l'edat del bronze a desenvolupar-se, l'animal que més predomina són això, vaques, ovelles i cabres. I comença a aparèixer tímidament el porc, que lo va passar, i va ser molt curiosa la comparativa, a l'actualitat, i a l'actualitat el que tenim és quasi bé el 80% de porc, el que mengem, i les ovelles i cabres i vaques està molt reduïda, no?, cada vegada. Clar, i el que va arribar a dir és que dintre dels canvis climàtics i els canvis de manipulació que es poden fer, el que fa és que si la persona que conreu animals, que domestica i que els fica en granja, té recursos per fer-los engrandir-se i engrossir, doncs perfecte, però si no, baixen de mida, i això se viu al llarg de la història, com també no solament a la qüestió del cavall, sinó les pròpies vaques, com van ser més grans, més petites, o els porcs, com van ser també molt petits, després més grans, després més petits, i ara els porcs potser estan a la mida més gran que ha arribat mai, sí, perquè els alimentem amb
sí,
escrec,
excessivament, sí,
el que volen, i va portar ossos, i es comparaven precisament l'os d'un os, d'un porc de l'època de l'edat del ferro i l'actual, i quasi bé de tres vegades més gran, amb la qual t'imagines el bitxo que hi havia al darrere i era molt més diferent, no? Llavors, per acabar aquest tema, que és força interessant i donaria per molt, el que va ser interessant és veure que a l'arribada dels romans, la romanització, que és el que ella considera que és la primera globalització de la història de la Mediterrània, quan hi ha tot el Mare Nostrum, se produeix precisament també un canvi en els costums de menjar animals. El porc puja i baixa el que seria també les cabres i els bous i les ovelles. És a dir, que es produeix aquest canvi que ara també s'està produint en l'actualitat. És a dir, que aquests 2.000 anys després es va produir molt, no? I en aquest sentit era interessant veure com se produïa aquest procés en funció de l'adaptació al clima, en funció dels recursos que hi havia, com per exemple en l'època de del ferro, que hi ha un canvi climàtic important, doncs, per exemple, pues, baixa el que és el menjar de... natural, i per això moltes ovelles i moltes vaques pues, se redueixen, perquè no poden alimentar-se amb la necessitat que tindrien, i puja el porc, que d'alguna manera és el que se centra i és més fàcil d'alimentar. En fi, és tot un tema que va ser molt interessant i que parla d'aquest gran canvi que es va produir a la humanitat quan apareix el Neolític. Mm-hmm. Bé, aquesta seria la xerrada que es va fer.
És curiós perquè sí, sí. mai m'hagués pensat estudiar-ho a través dels ossos.
Sí, sí, clar,
però
clar.
Té tota la lògica
clar,
del món.
Clar, clar, no, és com la ceràmica que té il·lustre de lo que feien els homes, però els ossos té il·lustre sí, dels sí. animals que menjaven aquella gent, que els que conreuaven, i d'ahí se deriven això, conseqüències socials, de poder, i també de transhumància, i també de canvi climàtic. Això és molt important, sí, perquè, sí, clar... Sí. No és el mateix com ara diem, i és el que deies. Si ara comença a fallar entre la soja d'Ucrania i tot això, i comença a baixar el que podem donar de menjar als animals, probablement també tindrem un altre canvi de concepte dels animals, perquè deia que el porc, el que està menjant, no és aliment que es fa aquí, sinó que ve també de fora tot. Per tant, aquesta comparativa era força interessant. I, com has dit molt bé al començament del programa, anem a acabar amb Clara Nadalenca, amb aquella gran joia que teníem, malauradament solament queden dos filets, com vam comentar en el seu dia, a la seu vella, que era el Sant Drap, el Sant Bolquer del Nen Jesús, aquell drapet que la Mare de Déu, el primer dia de Nadal, quan va néixer Jesús al pessebre de Betlem, va agafar la robeta aquella, potser ja portava preparada, potser la va improvisar, perquè no sabem molt bé, sembla que va ser potser un pelet improvisada en aquell viatge estrany que van tenir de fer per censar-se. És una cosa d'aquelles que en aquella època tenir de viatjar per ficar-te al cens, sembla una mica rar, però en fi, són aquelles coses que hi ha. Perquè de Nazaret on vivien fins a Betlem són quasi 100 quilòmetres, és a dir, que en aquella època, poca broma.
100 quilòmetres, no amb un cotxe amb suspensió,
no.
Aquesta tova.
Bueno, el Roquet, aquell...
Amb una dona a 9 mesos d'embaràs.
Per això dic. Clar. Llavors sembla estrany que fora aquest decret, no, és una cosa d'aquelles que no l'ha estudiat gaire mai, perquè diguem, també els romans podien fer-ho d'una altra manera, no? Que també eren prou d'això. Bé, el fet és que aquell polqueret va acabar en mans, se suposa, dels primers cristians. Lo tindríem probablement com tantes coses, sobretot a partir del segle IV, quan el cristianisme és oficial en la zona de lo que és l'actual Israel, i sobretot Jerusalem, és quan se comencen a identificar els espais que recull l'Evangeli amb espais físics reals. I llavors aquí està el Sant Sepulcre, on va ser enterrat Jesús, aquí és l'Hort de les Oliveres, Getsemaní, on va ser detingut, aquí va ser on Herodes... Bueno, hi ha tot el recorregut aquest que es pot fer actualment en una visita turística, una visita religiosa a Jerusalem, i en algun lloc també algú va guardar aquell drap que se suposava que era el que va tenir la Mare de Déu. Aquí la qüestió de fer, com sempre, és molt lliure. També pensar que la Mare de Déu hagués guardat durant 33 anys aquest drapet, és possible, però en les famílies antigues aquests draps sí que s'utilitzaven de fills a un altre. Però en principi Jesús, sí que hi ha algun evangeli apòcrif que diu que tenia també algun germà, però l'oficial és que no va tenir germans. Per tant, cal pensar que si el va guardar la Mare de Déu és que va pensar també que era una cosa que li feia gràcia, una especial il·lusió. Bé, el fet és que amb l'arribada de les creuades, quan des de l'Occident s'intenta que les terres de l'Evangeli siguin incorporades a la cristianitat, perquè ja havia arribat l'Islam i havien fet seves, no entrarem a parlar de les creuades, però aquestes creuades van tenir un èxit durant un segle aproximadament, en números rodons, però després Soleiman i tota la qüestió dels territoris del voltant van acabar conquerint un altre cop el regne cristià de Jerusalem, i moltes de les relíquies dels cristians se van destruir o se van agafar. I sembla que una d'aquestes va anar a parar amb el rei de Tunísia, que va ajudar a Soleiman en la conquesta de Jerusalem als cristians. I va acabar doncs, cap a això, finals del segle XII, arribant a Tunísia. I aquí seria el que explicaria per què està aquesta relíquia allí. Perquè el Soliman li va voler agrair l'ajuda que li va fer el rei de Tunísia i li va donar aquest obsequi. Diu, això els cristians ho valoren molt, i bueno, suposo que també podries dir això, nosaltres que som moros, perquè què ens fa? Però bueno, això són les qüestions de la història de la llegenda. Llavors anem a lo que és la història que més ens afecta a nosaltres. En el segle XIII, Lleida era una ciutat potentíssima. Estava en la cresta de la ola. El segle XIV seria el cènit i ja començaria la davallada a la segona meitat del XIV, però en el XIII està construint la catedral, està en plenitud, està a punt de ja tenir la paeria que funciona a tope, l'estudi general s'acaba de crear, en fi. I a nivell econòmic és una ciutat, tot i que és bàsicament pagesa, però que té també una indústria. Per una banda estarien les adoberies, la que treballaria en el que és la pell dels animals per convertir-la en cuir, cuir, i objectes de cuir, objectes de pell, i també, això no és tan conegut, però que treballaria la llana del Pirineu, de les ovelles que baixarien aquesta relació amb el Pirineu, amb la roba habitual del pret-a-porter de l'època, la roba que no seria de luxe, la que usaria la majoria de la gent, el fil i la llana. Llavors, aquesta indústria, diríem, que tenia Lleida, hi havia gent que l'exportava i que anava a vendre-la. I tenim aquí un mercader que es deia Arnau de Solsona, que va portar els seus productes a vendre-les per la Mediterrània. I no solament va passar per la Palma de Mallorca, sinó que va anar a parar a Tunísia i ahir ja va estar un temps, suposo que portaria producte en el propi vaixell, i va aconseguir vendre part d'aquests productes. I a l'arribar ja a Tunísia va ser ben rebut pel rei de Tunísia, i el rei de Tunísia diu, mira, ara hi ha moltes versions de la llegenda, clar, i en els moros podien tenir més d'una dona, però sembla que el rei, que en aquells moments era molt jove, s'havia acabat de casar amb una noia que se l'estimava molt, i encara que podia tenir més, però hi tenia potser l'aren i més, però de moment aquesta era per ella la més preuada. Una noia que era Rocalla, se'n deia, i li va presentar al nostre Arnau. La sorpresa de l'Arnau va ser quan la Rocalla li parla en català. Diu, ostres, com és això que parles català? Bueno, és que jo ara soc Rocalla perquè m'he casat amb el rei de Tunísia, però el meu nom de cristiana era Guillemona perquè ma mare era de Lleida. Com que de Lleida? Però si jo també soc de Lleida. Doncs sí, mira, els meus pares, la mare va conèixer el mon pare, que era de Mallorca, i van anar cap a Palma, i allà vaig néixer jo, i en una d'aquestes ratxes que van fer els moros a vegades, que sortien d'aquí i anaven a veure les costes dels cristians, doncs van empresonar a mon pare i a ma mare, i de retruc a mi també, i vam vindre cap aquí. Mon pare ja és mort, però ma mare està aquí, precisament, però ja te la presentaré perquè li farà gràcia conèixer un altre de Lleida. Bueno, i al cap d'una estona, doncs la presenta, i la Elisenda de Sant Climent, que és com se'n deia, doncs clar, li va fer molta il·lusió veure un conciutadà de Lleida ja a Tunísia. Van començar a xerrar, van començar, i mentre l'altre anava fent negocis, doncs va sorgir l'amor, un altre cop, no? I bé, i quan ja va ser l'hora de marxar-se cap a Lleida, perquè ja havia fet totes les ventes a l'Arnau i l'havia sortit tot molt bé, se va atrevir a demanar-li la mà a la vídua i li va dir, te voldries casar amb mi? I l'altre va dir que sí. Ell va ser molt, diríem, políticament correcte, i va anar a veure el sultà de Tunísia i li va dir, mira, me'n torno cap a Lleida, gràcies perquè m'has rebut, hem fet negocis, jo crec que també tu seràs content perquè el producte que portes és molt bo, etcètera, etcètera, jo he fet diners, que és el que volíem, tot perfecte, se li va haver conegut a la teva nova dona, però te volia demanar un favor. Mira, la seva mare i jo hem fet molta amistat, una amistat que ens estimem, i ara me la voldríem portar cap a Lleida també amb mi, no? Suposo que no t'importarà, suposo que el rei diria que cap de les maneres, no faltaria, som amics, però a més si és la sogra ja pots comptar, no? Ja te la pots endur tranquil·lament, per molt bon rotllo que tinguem amb la sogra, millor que estigui lluny. I dit i fet, se va marxar cap a Lleida, passa que la filla abans de marxar se li va dir, mare, mira, saps allò que hi ha en el tresor, allò oblidat que té el meu home i que no saben molt bé què és, que diuen que és el bolque del nen Jesús, jo te'l ficaré en el treu aixovar i te l'emportes cap a Lleida, que som estarà millor. I així es va anar. Lo va portar cap a Lleida, lo va tenir a casa sense dir-ho a ningú, però quan va morir l'any 1297, estava en el llit de mort, va cridar al seu marit i diu, mira, vine, vine cap aquí, que te diré un secret que l'he tingut tota la vida. Ui, què passa, que m'assustes. Mira, ves allà, aquell calaix que tenim en aquella calaixera, mira aquell drap que tinc allà i que sempre has vist que lo guardava amb una certa cura. Això és el sant drap que teníem allà a Tunísia i l'he portat, i ara voldria que quan morís lo portessis a la catedral, a la seu. El seu home va complir el que li va dir el que li va demanar la Elisenda de Sant Climent, i al desembre, precisament ara fa 725 anys, aquest any, el va portar a la seu, i allí va estar i va ser ben rebut pels canonges, li van donar el que tocava des del punt de vista d'exaltar-lo com una relíquia especial, li van col·locar, on va comentar en el programa anterior, en aquell espai que estava al presbiteri i que va seguir tot aquest recorregut que van comentar l'any passat i que malauradament ara el tenim perdut, encara que hi ha aquests dos filets, un conservat per la família Puig a Barcelona i l'altre al poble d'Escalona del Prado. Aquesta seria la llegenda més o menys històrica que poden dir que hi ha al darrere, i que d'alguna manera és a vegades aquestes necessitats que tenen els pobles antics també, o en l'època medieval, de justificar certes accions, i si en aquell moment Lleida era una una potència productiva des del punt de vista tèxtil, doncs tenir una relíquia que era precisament un teixit era una manera de fer propaganda, sí. De dir, ei, som tan bons que a més tenim ni més ni menys que un dels teixits més importants. Tot va lligat a vegades.
Sí.
I a vegades, per això, no saps el que hi ha de veritat, però l'essència és aquesta. I aquesta és la història del Sant Drà, del Sant Panyal, o el Sant Bolquer, i que Lleida jo crec que hauria d'estar cada vegada més orgullosa i contenta d'haver-lo tingut, malauradament perdut ara, però que sapiguem que va formar part de la nostra història.
No hi ha notícies, no, de...
No, aquí...
Sí, es va perdre durant la guerra, com ens vas dir la setmana passada.
Sí.
Però no hi ha manera... Bueno, no sé, quan passi d'una generació a l'altra, igual surt.
Sí, aquí hi ha dos opcions. Una és que quan van vindre... Sí, quan van vindre aquella gent de la Generalitat a buscar-lo, i que en teoria lo van a depositar al Banc d'Espanya de Barcelona, i van fer l'inventari, però que després de la guerra, quan se van a buscar, estava tot l'altre, menys el Sant Drà. Potser és que no va arribar a entrar a Barcelona i si van tenir algun accident, imaginem-nos per la carretera, pues, era un drap més. Potser que no van donar-li més valor. O potser sí que algú molt respectuós lo va recollir, lo va guardar, i això, la conservadora del Museu de Lleida, la Carme Berlavé, ella està convençuda que encara existís i que ho té algú a casa i que probablement...
Bueno, pot ser com aquesta història que ens explicaves, bueno, una persona que ho té, i quan canvi de generació, doncs...
Correcte.
Igual surt a la llum o no.
Exacte. Per tant, ella guarda l'esperança de que algun dia sortirà.
Bueno.
Llavors, si sortirà, millor no fem analítiques científiques, perquè llavors potser portarem una decepció des del punt de vista cronològic, però...
Ah, bueno, clar.
Serà l'objecte, com a mínim, sí, que és el que va tenir la Catedral de Lleida des del segle XIII fins al segle XX, tot i que va estar a la Seu, després a Sant Llorenç i després a la Catedral Nova. I bé, és un detall, jo penso, per Nadal magnífic que tenim, i per això penso que és una bona manera d'acabar la temporada, d'acabar el programa de Bocins d'Història 2022, desitjant amb el Sant Bolquer en la ment, no, ja que no el podem tenir a la mà ni veure'l, sí que hi ha una fotografia molt xula que es conserva d'ell, i desitjar a tots bon Nadal i una bona sortida i bona entrada de 2023, i esperem que el 2023, pues, com sempre, com a mínim, Bocins d'Història, si no passa res de gros, aquí estarà present i anirem parlant d'història i de patrimoni.
No és que... Bueno, ja ho sabeu, suposo, però és que Nadal és aquest diumenge. És que Nadal és aquesta setmana, que se va de lluny i està la setmana vinent, dilluns. No tindrem programa perquè és dia de Sant Esteve i sabeu que és festiu a Catalunya. Amb el qual, doncs, escolta, bon Nadal, Joan Ramon, una abraçada gran a tu i a la teva família, i ja, és el que deia al principi, sí, ens tornem a escoltar i a veure després de Reis.
Sí, sí, per tant, tots a disfrutar dels Nadals, els canalons del dia de Sant Esteve, que és el típic, el dia del Cap d'Any, que aquest any sembla que ja s'ha aixecat la veda en tornar a fer les festes a tope, i els Reixos, que ens portin moltes coses, i aprofitar per recomanar l'exposició que hi ha a la Paeria, una magnífica exposició que ha fet l'Associació de Reis de Lleida, els Reixos de Lleida, que és molt xula, perquè té la versió d'explicar com va néixer aquesta entitat, però també la tradició aquesta tan nostra dels Reixos.
I molt document històric i gràfic.
Exactament. Inclús recordar la gent que ha ajudat, diguem-lo així, als Reixos a fer de Reixos. I els Reixos, que són màgics, a vegades han tingut necessitat de tenir molta ajuda i l'han tingut a molta gent de Lleida que les han ajudat. I un pessebre esplèndid, que un dels Reixos que l'ha muntat aquesta exposició, que és el Jordi Mestre, que també ha posat amb una decoració de fons de dos arcades del clau de la Sovella. I per rematar, no podia faltar el rei sense joguines i les joguines del Baratillo, aquest lloc entranyable de Lleida, que el propietari actual d'aquestes joguines, que sempre estava tallant per tenir un museu de la joguina, i que sembla que al final, potser l'any que ve, veurà la llum Artesa de Lleida, una mica més lluny del que ja hauria volgut, però bueno, al final estarà, té una bona col·lecció amb els famosos pianets i organets allà al pati de la Paeria, a la vora del Pou, i per tant és una magnífica exposició que recomano a la gent en aquestes passejades que podem fer per Nadal.
Molt bé, doncs aquí queda això. Joan Ramon González, una abraçada gran.
El mateix a tots, a tu i família, a tothom que ens sent.
Esports.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Deportes.
Sap que ja anem directes cap a les 2 de la tarda. Comencem la radiografia, la nostra tertúlia d'esports, amb
resultats de cap de setmana, tot i que hi ha un resultat, jo crec que sobresurt per sobre de tot, l'excel·lent final del Mundial de Qatar, parlo futbolísticament, i a més a nivell d'emoció, arribant fins i tot als penals, i amb un partit amb 6 gols, que jo crec que en una final és estrany, que normalment, escolta, la gent juga a que no et marquin, 1-0 i poca cosa més. Ahir ens van deixar un bon espectacle, però també és veritat que la resta d'esports no s'ha aturat, i que per tant hem de seguir repassant aquests resultats de cap de setmana. Amb hoquei, per cert, amb hoquei, el Lleida Llista juga el dia de la loteria, el dijous, a les 9 del vespre, i amb hoquei femení, el Vilassana ahir va guanyar la seva visita a Mataró, 0-1, i el Alpicat va caure la seva visita a Sant Cugat, 6-2. Amb futbol femení, l'AEM, que acaba l'any bé, amb un 4-0 davant del Granadilla Tenerife B, i això les situa en 8a posició, allunyant-se cada cop més de la zona de descens i acostant-se a 3 punts només del play-off d'ascens. Amb futbol masculí, el Lleida va caure a casa el darrer partit de l'any també. Lleida Esportiu 1, Badalona Futur 2. Hores d'ara, el Lleida Esportiu ocupa la 14a posició, amb posició de descens, amb 16 punts, i ja m'han amenaçat de que no torni a mirar contra qui juga el Lleida Esportiu, en quin lloc està la classificació, que ja veu que no serveix de res. El Badalona estava empatat amb nosaltres, amb 16 punts, ara en té 19 i està a la 9a posició. I amb bàsquet, el Cedis La Seu va guanyar a casa 78-63 davant del Gran Canària. El Força Lleida es va fer patir fins al darrer minut, però al final es van dur la victòria 75-81 a la seva visita a Albacete, que també van acabar parlant dels àrbitres. Ja comença a ser doncs, una tònica general. De fet, el nivell de l'arbitratge, això m'hi va fer adonar l'Albert Square, però és veritat que escolta, que no acaba ningú satisfet, però és que ningú, i això és molt simptomàtic. El Balàfia Volley van caure a casa 0-3 davant del Sant Roque, i res, escolta, que d'això i del Mundial en parlarem tot seguit aquí a la radiografia. Vanessa Ortega, presidenta del Balàfia Volley, què tal? Bon dia.
Bon dia, companys.
Molt bé, com estàs?
Doncs a la porta de la COPE, estic a punt de pujar.
Ah, vale, doncs vinga, puja, i així ja ens veiem les cares. Xavi Pérez, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Com estàs, Xavi?
Bé.
Bé?
Sí. Preparat per un altre Mundial.
Ara se'ns ha fet curt.
No, home, no. Si m'ha sigut un pal, a mi. Ja. 6 gols per un pal.
Com un pal?
Un pal de partit. 80 minuts que no van jugar res.
No et va agradar,
no? No, 80, veure, és, 80 sí. minuts que no van jugar res.
Espera, un moment. Oh. Cap d'esports del diari La Mañana, Albert Square, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Sí que és veritat que a mi França...
Ara sí que és veritat.
No, sí que és veritat que França em va decepcionar una mica...
Una mica massa.
La primera hora o 70 minuts.
80 minuts que no van jugar
és que
a res.
Perquè França l'esperava en potent. I aviam, Argentina va arribar i se'n va anar al descans amb un 2-0 que podia ser un 3-0 tranquil·lament,
Argentina sí. Va fer el seu partit, va jugar com tenia que jugar.
A mi em va sorprendre molt França, perquè a més tu analitzes el partit i els 3 gols són 3 errades d'Argentina,
sí,
clamoroses,
sí, correcte.
I després... ...en i tal, jo crec que és la millor aturada de la història del Mundial.
Sí.
Que és la que li treu el 19, perquè és el minut 123 amb 13.
Això no
m'he dit. O sigui, dona 3 minuts d'afegit a la pròrroga, i el 3 amb 13 fot una aturada del Diego Martínez, que és algo...
Bueno, però és que és, o sigui, allò...
Tremendo.
El més normal és que acabi sent gol, o sigui, el més normal està tocant-la malament.
Sí. El que passa és que el 19 es fa molt gran. O sigui, és un impresentable, perquè després fa coses que dius, ets un impresentable, tio, però sota pals... Hòstia, és que és molt gran. I se li va fer de nit al Colomani, se li va fer de nit. I per mi, ja t'ho dic, per context
home,
i tot el que genera...
És mundial, això,
eh? És la millor aturada, o de les millors aturades de la història dels Mundials.
El moment cronològic es marca aquell gol i s'ha acabat, eh?
No, és que era gol, era pip, perquè era el 3 amb 13 i n'havia afegit 3.
Déu-n'hi-do. Vanessa Ortega.
Tremendo.
Bones, hòstia, a mi m'ha encantat la final.
Que guapo això, d'entrar des del carrer i el minut està aquí,
Pim-pam, pim-pam. Perdoneu. No, a mi em va agradar molt, la veritat, el final del Mundial.
Home, del 80 en van, déu-n'hi-do, eh? Perquè els últims 10 minuts França s'hi va posar, pròrroga, va haver dos gols a la pròrroga, que normalment a les pròrrogues no n'hi ha, i al final penals.
Bueno, però és que és una final d'un mundial.
Sí, qualsevol dels dos es mereixia guanyar. França té molt mèrit perquè va remuntar dos vegades. I, bueno, es va veure...
Tres vegades.
Exacte.
Va remuntar totes les vegades.
Sí, sí, sí.
Messi i un Mbappé espectaculars.
Jo vaig veure amb Argentina amb més ganes de guanyar.
Bueno, no, però jo també els vaig veure molt confiats, amb el 2-0, molt confiats, eh? Sí, sí.
És que era ara o nunca, eh?
Sí, sí, totalment.
Vull dir, era ara o mai.
És allò que s'ajunten unes generacions i s'alineen...
Bueno, però amb el 2-0 el Di Maria ja estava plorant, o sigui, com si haguessin guanyat el Mundial i encara faltava un munt.
Ull amb el Di Maria per l'extrem esquerre, la feina que va fer, eh?
Sí, sí.
És que el futbol, la gent diu, hòstia...
Però és que sabeu per què va jugar a l'esquerra el Di Maria? Juga perquè li va dir l'entrenador que tenia que jugar com el Jordi Alba.
Ah?
A l'esquerra i passar pilotes a Messi.
Jo... Però que el Di Maria venia de no ser titular al Mundial.
Sempre juga a la dreta.
I ahir titular. Sí, sí. Vull dir que...
Bueno, ahir fica galós. Bueno, és que Argentina guanya el Mundial. Enzo Fernández, Julián Álvarez, McAllister... Són tios que abans del Mundial no portaven 10 internacionalitats, eh?
No. Julián Álvarez té 18 anys.
Però això et dic, que eren tios que dius... No, llavors...
Deu-li preguntar al City.
No, va ser un bon fitxatge.
Però em vinc a referir que... I això ho parlàvem durant el Mundial, no?
Allò que diem de l'experiència.
És que els bons, tu mira, és la banqueta d'Argentina, Lautaro, Petela, Dybala... corre a... Dius, hòstia, és que els bons estan a la banqueta, vull dir. I mira, i així, doncs...
Jo crec que el seleccionador, escolta, també s'ho ha currat, eh?
Sí, sí, perquè recordem que comencen cascant amb Aràbia, sí. Que els hi van caure, bueno...
Però fixa't, el Mundial que guanya Espanya comença perdent, també.
Sí, al final és tradició, al final sí, no és tradició.
Sé, sí, però jo trobo que Argentina tenia com una pressió afegida, no?
Sí, perquè és el que deia l'Albert, era ara o mai.
Era aquest Mundial i si no era. I llavors és, bueno...
Van sortir amb un punt en més, jo també crec que França va sortir dient, bueno, això són millors, perquè França és millor, vull dir que té millor selecció, té plantilla i té millor equip. I van sortir així i al final, doncs mira, Scaloni li va guanyar la partida el Didier Deschamps.
Per cert, a Deschamps no li va tremolar el pols.
Absolutament impresentable.
Al minut 40 de la primera part.
Absolutament impresentable.
Jo vaig pensar, home, espera't 5 minuts i a la mitja part fas els canvis, però no. Es va assenyalar totalment, Dembélé. Giroud i Dembélé.
És molt lleig el que va fer. Perquè tu pots fer minut 30 i dius, hòstia, vale, t'has equivocat, no passa res.
40-41,
en certa manera estàs assumint un error teu, però al minut 41,
sí, sí.
A 4 del descans, bueno, i al final els has ficat tu amb aquests, eh? Mm. I al final els que fiques al seu lloc tampoc t'arreglen res, eh? Perquè França marca en 3 cantades d'Argentina.
Però Giroud, aquest porta un molt bon Mundial, no el pots creure d'una final... No li pots treure aquesta confiança, no ho sé.
No sé, alguna cosa ha anat per allà.
Bueno, i el Dembélé, el penal, bueno, ves, eso es lo que hay.
Benzema tampoc va acabar anant, no?, a la final, que l'havien convidat i no...
Sí, hi ha jaleo, dintre el vestidor hi ha jaleo.
Però això t'ho dic, bueno...
Hi ha jaleo gros.
Bueno, però se li ha ofert la renovació de Xams.
Bueno, automàticament si guanyava el Mundial, sí, sí. Si arribava a la final també.
Arribat a la final.
Si arribava a la final també.
I eren els vigents campions.
Sí, sí.
És que en 4 anys França ha guanyat un Mundial i ha fet una final que ha perdut els penals.
Sí, sí. Que ha jugat com ha jugat, però és el que dius. Vull dir, ja ho signem, això.
No, jo estic content perquè per fi... Bueno, no s'acabarà el debat, perquè qui no vulgui veure, doncs continuar sense voler veure.
Jo crec
veure,
que ara és molt evident, ja.
Però jo crec que, com a mínim, ahir doncs, es perden dos recursos, no?, que es feien utilitzar quan per dir que Messi no és el millor de la història. Un, no tiene un Mundial, ja el té. Dos, és un pecho frío, doncs Déu-n'hi-do el Mundial, des del que mira Bobo fins a la sang amb la que ha jugat i els gols i assistències que ha donat. Llavors, bueno... Són dos arguments més, no?, que a qui no ho vulgui veure, doncs se li cauen.
No, a més, és que li deia abans al Sergi, d'aquí uns anys, quan es retiri, veurem les xifres d'aquest jugador, i ha estat tants anys al màxim nivell, que és això, que hi ha jugadors que arriben i són molt bons, i estan 2-3 anys, però és que el Messi porta tants anys a dalt de tot, que és que...
De tota manera, tendim sempre a fer comparacions amb el cas de Messi amb Maradona. No té res a veure el futbol de Maradona, o sigui, el moment... del joc, em
refereixo... No, si Maradona va ser un jugador extraordinari.
Que sí, però que no, o sigui, Maradona, Pelé, tota aquesta gent no té res a veure el futbol que jugava abans amb el que jugue ara. No, o sigui, no té res a veure.
Clar.
Per mi, eh? Però com que sempre tendim a fer comparacions i tal, i el Messi també porta aquesta creu, no?
Sí.
Que al final, és el que diu l'Albert. Qui no vulgui veure que Messi serà el millor jugador de la història, que no ho vegi, però, vamos, però els números canten.
A l'Argentina el que es comença a dir és Diego és Dios i Leo el Messias.
Claro.
Fent el joc de paraules.
Sí, perquè, claro, tampoc...
És allò tal. Llavors, jo estic d'acord amb el que diu la Vanessa, el que passa és que, clar, si vols triar el millor de la història has de comparar èpoques. Sí, per... sí, sí. Llavors, totes tenen les bones i les dolentes. Ara ho parlava amb el Sergi. No, és que, clar, quan jugava a Maradona, clar, és que aquells camps, aquells defenses... Dic, sí... Dic, defenses que fumaven, bevien, pesaven 90 quilos, vull dir, tampoc hi havia el físic que hi ha ara.
No, la preparació atlètica d'avui en dia no.
Ara els futbolistes...
Són atletes.
Són atletes.
Sí, 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 totalment.
A l'època del Maradona, bueno, el Maradona mateix, fumava, bevia, es fotia farlopa, vull dir, clar. Llavors no té res a... No, és veritat, és així. Vull dir, no té res a veure, no? Però clar, si has de triar el millor de la història, doncs has de comparar per nassos. I Messi ha fet 91 gols en una temporada.
Sí, sí, és que...
És que jo també escoltava una tertúlia que deien, no, és que el dia que aquest tio plegui hem de fer, doncs, una mica de balanç, necessitarem un diari sencer, un dia de televisió sencera, un dia de ràdio sencera, perquè... És que...
Clar, només el Barça va fer 800 o no sé quants gols. Vull dir
que... És un tio que ha fet 91 gols una temporada. És que, clar, és que 91 gols una temporada... I després les distàncies, és una barbaritat. Home.
La selecció argentina que està fent escala a hores d'ara a Roma i preveuen arribar aquesta nit a Argentina, que serà, vaja...
Claro, claro, han parat a Roma, se'n pare. Argentí, pues claro.
Feia escala.
Claro, sí, sí, ara, quina casualitat. Quina casualitat.
Tenen arrels italianes.
Claro.
Bueno... Va, vinga, que anem cap a casa nostra.
Cap al vòlei, el vòlei. Què va passar al vòlei?
No vaig poder venir dissabte.
No, no. Però igual, tens que anar quan guanyin.
No passa res.
Bueno, 0-3, davant del Sant Roque.
Sí, sí. Bueno, ja ho sabeu, ja us ho vaig explicar.
Baixes
que el primer set... No,
i coses.
No. No, 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 no hi ha excuses. Són millors, vull dir, no hi ha més. Aquest equip no és de la nostra lliga. El que passa que sí, que a vegades, bueno, pues sempre tens l'esperança de que potser pots donar la campanada. I el primer set, doncs, ells estaven una mica que no les tenien totes, perquè nosaltres vam començar guanyant, fins a quasi final del set vam estar guanyant de 3 punts, però després ells van tirar d'un superjugador que tenen no posat, que és una bèstia, i no ens ho vam creure, i a partir d'aquí, doncs, ja està, no hi ha història.
Proper partit aneu a Xàtiva, però hi ha el 14 de gener, eh?
Sí, ara parem. Els nois paren...
Sí, un mes, pràcticament,
demà
4 setmanes.
Demà és l'últim dia d'entrenament, fan Nadal amb famílies...
Ara recupereu-los tots, ja, eh?
Sí, tornen el 2 de gener, però farem un amistós el 7 de gener. Bueno. Vull dir que sí.
Molt bé. Força Lleida, Albert.
Mira, molt guai, el partit.
Nosaltres estem fent el sopar de la ràdio, de Nadal, i el Joel Carnicer, que és soci, va posar el mòbil allà al costat i em deia, hòstia, és que van perdent. Vull dir, però on van? Tercer quart, quart quart, tal, i al final em diu, escolta, que han guanyat.
Però que està molt bé, que això també és d'equips guanyadors,
sí,
que
sí,
a l'últim minut... el que no havien fet mai fora de casa ho van aconseguir fer divendres.
No.
Va estar superemocionant.
Bueno, jo crec que divendres és un partit que amb el Valladolid o el Castelló acabes cascant de 25 una altra
sí,
vegada.
Sí, suposo que sí.
Passa, agafes un Albacete doncs, que acaba de pujar i que arriba un punt que se'ls fa bola. Falta 1-10, 75-70, atura el partit Gerard...
Se fiquen nerviosos.
Un clave, un triple el
Carrera.
Robem una pilota, cistella de González, perdem pilota, triple de González... Clar, tornen a perdre pilota, encistellem nosaltres, fallen dos tirs lliures... És que els últims 70 segons de partit...
Sí, ens van ficar el partit amb un minut i mig.
Ho han fet tot bé i ells ho han fet tot malament.
Bueno, però fins a aquell moment també amb ells havia sortit tot, que triple... Ostres!
És el que anava, que el que passa que és un equip... Bueno, com el Melilla aquí, bueno, 3-3, van fer un 15 de 32. Va arribar un moment que estaven amb un 15 de 29 en triples, que és una autèntica aberració.
Sí, sí.
Però, bueno, quan un rival només té aquesta arma, tu saps que en un moment o altre, doncs, deixaran d'entrar.
Hi ha un debat,
I el
mèrit
amb això
dels
del Força
triples?
Lleida és la capacitat mental per dir, seguim. També et dic que si el triple de Carrera, que és el 75-73, no entra, doncs acabem cascant de 10.
Sí, sí, sí.
Perquè el partit va ser molt justet, físicament estem tiesíssims, i la millor demostració és que Villar, amb un entrenament, jugui 22 minuts.
Sí, sí.
O sigui, arribem justos, no.
Si ha de passar en algun partit, millor contra l'Albacete que contra el Sedal, que és el que dius, que allí sí que no hi ha possibilitat. Per cert, el tema dels triples és un debat obert, perquè als Estats Units se n'estan adonant i hi va haver un equip que va jugar a fer triples només, un equip universitari, que va acabar guanyant,
només fent triples, per tant, ni entrades ni històries, triple, triple, triple. I hi ha un debat obert, hi ha una corrent que diu que o s'hauria d'anul·lar o allunyar una mica més encara la línia.
Per què? I des de casa.
No, dic que hi ha un debat obert,
però,
jo dic.
Però per què?
No sé, dic que hi ha un debat.
Escolta, cadascú defensa com vol o com pot.
Com pot.
I ataca igual. Si la teva arma és jugar-te-la sempre de 3, però ja et dic jo que amb aquesta arma guanyaràs poquíssims partits. Ja. Perquè
bueno, per això està l'escouting també, perquè l'entrenador digui el tal sempre tira triple, doncs pues, zasca.
Perquè el bàsquet també són rebots, també és defensa, també és jugar al pal baix, tirar triples al final, si tu només tires triples...
No és fàcil tampoc, eh?
No, i és molt fàcil de defensar, perquè al final l'encert en el triple el tens, o perquè ets una metralleta, o perquè també tens un bon joc interior, que tu postes, els pivots postegen, tanques defenses i tens pivots que la juguen fora.
Claro.
Llavors ja tens bones posicions, però clar, sortir aquí tirar només de 3, pues, que és el que diu el scouting, al minut 3 ja te l'han clitxat. Ja.
Bueno, anem a parlar de futbol i això ho ensume Sergi Tor, que ha vingut corrents de la redacció i el tenim aquí assegut. Sergi Tor, què tal?
Bona tarda.
No, perdona, de futbol ja n'hem parlat una bona estona.
Sí,
del
que ja us he sentit al carrer, ara... ja en tinc prou, de futbol.
No, però anem a parlar
de futbol. Memorable.
Ja heu parlat,
No em dit res. Com
Badalona, no me miro la classificació, sempre.
Per això perquè m'han pegat bronca, però no.
He estat jo que l'he amenaçat a mi insultar-lo directament la propera vegada que me digui juguem contra el tal que té tants punts.
És veritat. Bueno, abans d'això, l'AEM no tornen a jugar fins al proper 8 de gener, victòria ahir, importantíssima, i cada cop més a prop de, com a mínim, mantenir la categoria, que és fonamental, eh? Vale. Que és difícil, aquesta categoria.
Això és el que han de fer, buscar la permanència.
Molt difícil, eh? Baixen 5.
No, sí, que... no, com més aviat el facin, millor.
Sí, eh?
Ja estàs entre els 36 millors clubs d'Espanya.
Clar.
S'ha de posar en valor el que diu l'Albert Escuri. Tots, és la segona divisió, grup únic.
Sí.
Per tant, salvar la categoria és com si el masculí estigués jugant a la segona divisió.
Exacte.
Llega professional, ha fitxat una jugadora nova, no? Un extrem.
Sí.
Per tant, és una jugada dissabte.
No. És un equip, doncs, professional. No direm el que ja hem dit amb aquesta taula, que no sabem per què jugui on està jugant, perquè, evidentment, per on està jugant hauria de jugar en un altre camp, però ahir el 4-0, sobretot aquesta reacció que ha arribat bé, per no esperar la segona volta.
Tu tens unes ganes de fer-les fora del Requesens?
Però bueno, el Requesens s'està comprant, per cert. S'ha comprat ara
l'altre
terreny, a Bocins.
A Terços, eh?
A Bocins. Però no, perquè dic...
Un dels dos Terços.
Perquè li hem de donar...
Perquè no hi ha aparcament, que té tota la raó del món.
No, i per on estan jugant? Estan jugant a la segona divisió nacional de grup únic.
El Sergi no diu.
Per tant, hauríem de jugar... És com si el Força Lleida jugués a Pardinyes o al CB Lleida.
A veure si pujaran i tindran comprat el terreny.
Van pujar a la CB jugant al...
Però no hi havia estadi, no hi havia el Barris Nord construït. Hi havia un solar.
Sí, però jugàvem a l'11 de setembre.
Però aquell moment era el millor pavelló que havia a la ciutat de Lleida.
Jo ja saps que amb això discrepo total i absolutament, però bueno, crec que és un debat per un altre dia,
sí,
no?
Perquè si no... No, ja l'han fet, sí, ja l'han fet, home.
Escolta, 9 minuts, arribem a les 2. Li vaig preguntar al Sergi, perquè jo no recordava l'horari, dic, escolta, el Lleida Esportiu jugava abans o després de la final del Mundial?
Però, clar, un matí sensacional.
No, ho deia perquè dic, tu ara imagina que juguen després i després de veure el partit de la final, anar-te'n al camp d'esports, hagués sigut dur.
Pròrroga. Podia haver pròrroga, sí. Estar fins a les 7.
Hauria sigut dur. Bueno, ahir al migdia, Lleida Esportiu 1, Badalona Futur 2...
No sé si cabia el camp.
Mil i el sol.
Ah. Bueno, que
el camp està bé, eh?
Va fer bon dia. A veure...
Mil hi havia o no?
Sí.
Bueno,
500, no ho sé.
La notícia de Lleida Esportiu d'ahir, jo crec que està...
L'entrenador.
Està més ja a la roda de premsa de l'entrenador, més que al camp, perquè el camp em dona la sensació que ha tornat a passar el que ja ha passat tantes vegades en els partits del Lleida Esportiu. Jugué bé i per detalls acaba encaixant un parell de gols per detalls no.
És a dir, per errades catedralícies, però no són detalls, són errades catedralícies.
Bueno, iguals, no per un mal partit
el
general.
El porter ahir va estar tot el partit horrible.
Vale.
Va estar des del minut 1 fins al 95.
Ens marquen el 64-81 i marquem el 89 i el temps afegit podem empatar i no empatem.
Hem d'agafar la paja als dos porters ara.
Normal. Vale. Normal quan no jugues amb un dels dos.
A veure, Sergi Tor m'explica que esportivament aquest equip però està per baixar.
Però per això t'ho vaig dir el dia de l'Alzira.
Sí, ho sé.
És a dir, el dia de l'Alzira vaig dir, amb aquest equip, aquest entrenador, baixem a tercera divisió. I és un equip que a vegades fa coses bé, però com que fa coses malament, i aquestes són tan castigades, no té cap mena de premi. Dos gols a Mallorca evitables, dos gols ahir evitables, i per tant 0 punts, 0 punts, i estem en posició de descens. S'hagués pogut guanyar ahir al Badalona? Sí, perquè la primera partida va tenir el control del partit. Però sense tenir el descontrol que va haver el dia de l'Alzira o el dia de l'Olot, estaves 0-2. 0-2 en una categoria on el gol és preuat. Aleshores, és un equip que el que no sé és què ha de fer Pereira, si canviar l'entrenador o fitxar tres jugadors. Una de les dues coses ha de fer.
O canviar-se ell.
Bueno, és el que pagui. Aquí no pagarà ningú.
A mi, el debat futbolístic ja fa 3 mesos que el tenim, sí, sí. I crec que és evident. El problema que ve aquí és un problema d'expectatives i de discurs.
Ja.
Perquè quan aquests nous gestors ocupen el Lleida Esportiu, ho tenien fàcil a l'hora de dir, nois, venim aquí, que això és un desgavell total i absolut, intentem salvar el club, i el 30 de juny ja parlarem, però lo prioritari ara és intentar salvar el club. Val? Quin és el problema? En 4 o 5 anys, objectiu segunda. Tot això ja dispara les expectatives. Perquè ja dispara les expectatives. Perquè si el discurs que set aquest des del començament, ara no hi hauria l'encabronament que hi ha, i segurament tots seríem més conscients del que hi ha. I no estaríem tan cremats. Però clar, el discurs és aquest. Te trobes que perds els dos primers partits i surt el president a fer una homilia. A criticar a tothom. Ja dic, ho redreçarem. I a carregar contra Gabri i Escoda. Als quals se'ls ha de fer una estàtua equestre a la porta del camp d'esports, perquè el temps, cadascú deixa el seu lloc i mira...
Amb cavall, eh?
Sí. El temps deixa cadascú al seu lloc i mira. Passen els dies, torna a sortir el president, a dir, tranquilos, que me pongo yo manos a la obra, y esto en la jornada 18 está revertido. Guanyen dos partits i te monten una roda de premsa de balanç de 300 dies, que no havia vist en la vida.
Sí, aquesta va ser curiosa.
Jo he vist balanços de 100 dies, jo he vist balanços d'una temporada, sí. He vist balanços d'un any, tal, però de 300 dies no, i curiosament, després de guanyar dos partits, menys. I tenen els sants pebrots de dir-te que no, que no estamos tan mal. I que la nota són 7,2. Perquè tenim una mascota femenina... perquè hem recuperat el trofeu Emili Vicente, perquè el camp d'esports està net, i perdem la perspectiva de que això és un equip esportiu i on has de treure nota és en el verde, que diu aquell.
Ah, vale? El campo.
I tot això genera ara un encabronament general, que jo miro xarxes i a la gent se li està començant a anar a l'olla. Perquè tenim el que tenim, i alguns ho diem des de l'1 de setembre, això. Tenim el que tenim, la plantilla que tenim dona per lo que dona, i a mi el que em preocupa, i també hem parlat aquí, és que qui ha d'arreglar el desgavell és el mateix que ha provocat el desgavell. I és aquí on jo tinc dubtes, perquè ara ho parlava fora de micro amb el Xavi. Si la plantilla la tingués que reforçar el Gerard Escoda o el Jordi Esteve, jo estaria tranquil·líssim. L'any post-Sevilla, amb Siviero, te'n recordes, Sergi? Amb aquestes alçades estem en descens.
Sí.
I el club fitxa 6 tios.
Sí, del Lorca. Van venir el del Lorca.
I ens quedem a un partit del play-off. Però tornem a lo de sempre. Tenien agenda, coneixien la categoria, coneixien els rivals, coneixien els jugadors, coneixien els entrenadors...
El negoci.
Clar, però a qui portarem ara? A 5 tios més de Suïssa, a 3 francesos, als 5 famosos nigerians que encara...
No hi ha límit d'estrangers?
Sí.
Sí?
Sí.
Sí, però a qui portaràs? I a mi el que em preocupa és això.
Però jo, la història aquesta dels nigerians, ja em fa por.
El que s'ha de fer per arreglar-ho està molt clar i crec que ho tenim tots molt clar.
Sí,
bueno, però el problema és qui i com ho farem.
Vale, ho tenim molt
clar.
I com
se pagarà?
Entrenador,
perquè després també
jugadors o entrenador o jugador.
I després ja
n'altre tema... Sí, aquí dubto,
No, jo entrenador, perquè és evident que el tio vol que el fotin fora.
Si no sap la categoria, no la coneix.
Després de la roda de premsa d'ahir, de la de fa 15 dies, del McGregor i el porter, és evident que està forçant que el fotin fora. Passa que jo no... El club... comparteixo que tiris la pedra i amaguis la mà.
El club s'ha pronunciat que vol aquest entrenador fins al final.
Si tu ahir surts i dius que hi ha circumstàncies, explica les circumstàncies. Val? Ja està. Llavors, a mi, el que em genera dubtes és qui i com ho arreglarà. Perquè jo també puc entendre que els actuals gestors, en la situació jurídica en la que es troba el club, doncs potser no vulguin ficar tota la carn a la graella, ara.
Ja, clar.
Perquè igual tu fots una inversió ara de 70.000 euros més, i el 15 de gener la jutgessa diu... Nai, cap a casa. Llavors, la situació és delicada, no. Lo següent. El diagnòstic és fàcil, la solució també. El problema és qui aplica aquesta solució i com.
Bueno.
Déu-n'hi-do. No tornen a jugar fins al 8. No tornen a jugar fins al 8 de gener.
Sí, al Camp del Prat.
A priori ja pot entrar jugadors nous el 8 de gener.
Sí, ja es poden fitxar, sí.
Cat ja està obert, sí.
Bueno, veurem.
Però abans han de marxar.
Són 3 setmanes que sabem el Lleida que deixem ara i a veure quin Lleida ens trobarem el 8 de gener.
Pere Martí, a aquestes hores, hauria d'estar destituït ja. En un club normal, i fent les coses bé, Sergi, hauria d'estar destituït. O sigui, després de la roda de premsa d'ahir, però si ell ho va dir...
Però la roda de premsa també és un context de frustració total.
No puc més.
I parla així, és una persona molt...
Bueno, però fa 15 dies ja va dir, és la primera vegada que em veig superat.
Sí.
Ahir diu, no puc més. Hòstia.
Ja estàs.
Està clar, no? Està clar. Però clar, si marxa ell, 0 pesetes, 0 euros... Ah, si el foten fora...
No, perdona, jo amb això sempre estaré a favor del professional, sigui jugador, sigui entrenador, sigui gerent, que el club hagi de pagar el 100%, perquè tu vas a fitxar amb voluntarietat.
Totalment.
El que no pots esperar és que cap professional sigui de l'esport que sigui, dimeteixi, perquè així el club, de Piqué només n'hi ha un, i Piqué també té un interès, evidentment, molt superior. No, per posar un exemple que ha passat ara.
I la nòmina de desembre del Piqué era de 2 milions d'euros.
Val, però vull dir, però de Piqué n'hi ha un, però aquests persones que són jornaleros del futbol, perquè cobren 1.500 euros, 2.000, que ja són molt perquè genere, però home, han de cobrar el 100%, i no jo de dir, no, que ho perdoni tot. No, que, ara, perquè, no. Perquè jo crec que haurà estat dies, i dic, segur que ho està passant malament com qualsevol, sí. També ho passa malament el de l'Alfés quan no guanya.
Jo no dic
per
que
tant,
no,
el club aquí, ja sé que hi ha una presidenta, però aquí el club sempre ha de pagar.
Jo no dic que hagi de perdonar, i jo estic amb tu, s'ha de pagar el 100%, evidentment. Tu, perquè al final algú l'ha fitxat.
Correcte.
Llavors...
I 100% al Xuli, 100% al Lolo, és a dir, tu sempre vas a fitxar el jugador, sigui el bàsquet, futbol, handbol o voleibol.
Ens acostem a les dues. Dilluns vinent és Sant Esteve, per tant, és festiu. L'altre dilluns no tenim programació local, per tant, us dono festa, i tornarem el dia 9.
Portarem fitxatges nous.
Tornarem a l'endemà del primer partit de la tornada.
I de bàsquet, i de vol, i de... Ja està tot.
A veure com va tot plegat.
I el 7 de gener juguem un amistós.
Amistós.
Escolta, com sempre, un plaer que ens hagueu acompanyat tot aquest 2022. Ens retrobem el 2023, i com que no ens veurem, una abraçada i bones festes.
Ens has donat temps a cantar una Nadala. Bon Nadal.
Molt bé. Que era el més bonic.
Vinga, que sóc el Ricard Álvarez, que ens plantem a les 2 de la tarda. Demà hi tornem, puntuals, a les 12:20. Demà, dia 20 ja de desembre, aquí, a Cope Lleida. Que acabis de passar un bon dilluns.